El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui dissabte, des de ben aviat, comencem parlant de que Barcelona s'ha postulat com a capital del sector de la salut digital. En parlem. Un informe de la Cambra de Comerç destaca l'impacte econòmic i social de la intel·ligència artificial al sistema sanitari i afirmen que Barcelona es postula com la capital del sector de la salut digital. Entre altres coses, la consolidació de la teleassistència mèdica permetria estalviar 452 milions cada any a Catalunya. I sobre el tema, precisament, en volem parlar amb l'autora d'aquest estudi, la Carme Poveda. Carme, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, la sanitat pública està en una cruïlla, no?, atrapada en un increment d'aquesta demanda derivat de l'envelliment de la població i en la manca de professionals sanitaris. Imagino que aquesta intel·ligència artificial, no?, i aquesta salut digital ajuda molt, no?
Efectivament, el que veiem és que la solució d'aquest moment tan excepcional que està vivint el sector sanitari, perquè s'ajunten diferents tendències que fan que la situació sigui bastant insostenible. Per una banda, després de la pandèmia, doncs hi ha una percepció del ciutadà de que hi ha empitjorat el servei. Per altra banda, tenim que el sector públic està assumint un increment de despesa derivat de l'envelliment de la població i d'una major demanda també del ciutadà, perquè demana una major assistència i major qualitat. I per altra banda, veiem també que en els propers 15 anys el 37% dels professionals del sector mèdic es jubilaran. Per tant, l'única solució que veiem que pugui donar resposta a aquests grans reptes és la digitalització del sector salut. Per una banda, aconseguirem una millora de l'eficiència de gestió. Per altra banda, millorem la disponibilitat dels professionals que podran dedicar unes hores alliberades gràcies a la digitalització, doncs, altres activitats de més valor afegit. I, per altra banda, també veiem que hi ha un impacte positiu en la societat. Per exemple, en el cas de la telemedicina, no? Uh-huh. De la teleconsulta, que evita els desplaçaments i, per tant, el ciutadà s'estaria estalviant els costos de transport i les hores que perd, no? Sobretot si aquesta persona està treballant, doncs, en anada i tornada i l'espera, etc. Per tant, veiem que hi ha un impacte positiu en tots els àmbits, no?
Exacte. Parlaríem d'una influència positiva, no?, d'una influència bona de la tecnologia aplicada a aquesta sanitat, a l'economia i també a la societat. Aquesta digitalització de la salut incideix positivament, com dèiem, no?, tant en termes econòmics com socials i en la millora d'aquestes condicions laborals, oi?
Clar, efectivament. El que volem posar de manifest en aquest treball és que, més enllà de l'eficiència econòmica, que és molt important perquè, òbviament, hi haurà una reducció de costos, el que veiem és que és molt important, fins i tot més en termes econòmics, l'estalvi per la societat, no? Per exemple, en la instauració de la teleconsulta a l'atenció primària, hem fet un treball inèdit d'estimació de quin podria ser l'estalvi potencial i hem calculat, doncs, que l'estalvi en costos de transport seria de 144 milions d'euros a l'any, l'estalvi en emissions contaminants degut a que la població s'ha de desplaçar menys, doncs també seria de 2 milions d'euros. Clar. I després un estalvi en els costos d'oportunitat, és a dir, com deia, persones que no han de demanar permís a la feina per anar al metge, no? I això seria 195 milions d'euros. Per tant, en total 342 milions d'euros, que és un estalvi molt important per la societat, no? Això, a més de l'alliberament d'hores i eficiència que es produeix pels professionals mèdics, que, com deia, doncs, poden dedicar més hores de la seva jornada, doncs, a altres activitats de més valor afegit, ja siguin d'àmbit formatiu o activitats que no es poden digitalitzar, per tant, que requereix una intervenció del professional, també per assumir aquest increment de demanda que preveiem que vindrà, i finalment doncs, també per millorar la qualitat de les seves condicions laborals, no? Dels metges que darrerament doncs, també estem veient, sobretot a l'atenció primària, doncs, que estan patint una saturació molt important.
Mm-hmm. Podríem dir que la digitalització és una de les vies més importants que té el sistema sanitari per augmentar aquesta productivitat?
Jo crec que és la més important en aquest moment. Estem en una fase molt inicial encara. En aquest estudi el que posem de manifest és que Barcelona s'està posicionant favorablement perquè s'estan creant una mitjana d'entre 20 i 25 startups en el sector de salut digital cada any aquí a Catalunya i, per tant, està ben com un pol de referència que preveiem que sigui d'àmbit europeu i mundial, i entorn a aquesta digitalització també s'estan creant llocs de treball. És a dir, que no només és un benefici per al sector sanitari que utilitza aquesta tecnologia, com he explicat anteriorment, sinó que també des del punt de vista de l'oferta s'estan creant llocs de treball com a en l'àmbit de salut i en l'àmbit de la digitalització com a conseqüència d'aquesta transformació que és inevitable, que per altra banda veiem que és una tendència que s'està produint a tot el món. Estem en fase encara inicial, però preveiem que a mesura que es vagi aplicant aquestes noves tecnologies, doncs la productivitat del sector salut augmentarà i, en conseqüència, també augmentarà el nivell de renda per càpita de les economies. És a dir, aquelles economies que tenen uns sectors salut més productius també milloren la seva qualitat de vida i la seva renda per càpita. Com a exemple, si vols, et puc posar alguns exemples.
No? Sí, nosaltres,
quan parlem de salut digital, de què estem parlant? No? Doncs, perquè a vegades és un concepte abstracte. No? Doncs podem parlar de pròtesis que es fan en impressió 3D, podem parlar, per exemple, de robòtica en les intervencions quirúrgiques o en la interpretació i avaluació de radiografies amb intel·ligència artificial, amb l'aplicació de fàrmacs de forma digital, és a dir, a través d'aplicatius que es poden inserir en el cos humà, per exemple, en el cas de la diabetis, que està molt estès, però ara es podria fer amb altres malalties, o bé, per exemple, tot el que és l'anàlisi predictiu de malalties amb el coneixement ampli de totes les bases de dades, no?, que podem arribar doncs, a integrar, doncs hi hauria també una major probabilitat que el metge a l'hora de fer el diagnòstic i a l'hora d'aplicar un tractament, si té a l'abast doncs, com han funcionat no? aquests tractaments amb una població àmplia, doncs podria afinar molt més el seu diagnòstic i el tractament. Per tant, també és una millora de l'eficiència del sistema i dels resultats per la salut de les persones. No? També és molt important els wearables, no? Quan parlem d'aquests mòbils no? que tenim doncs que ens donen informació respecte al nostre exercici, també són preventius d'enfermetats i d'enfermetats sobretot cardiovasculars i per tant també és un impacte molt positiu o aplicació de sensors a l'hora de fer rehabilitació o apps que són que es poden descarregar al mòbil i que t'ajuden també a fer aquesta recuperació. Per tant, en definitiva, són aplicacions que es poden a aplicar tant en la prevenció d'enfermetats com en el diagnòstic, com en el tractament, com en la monitorització de les malalties.
I no parlem només d'això, sinó que també del que deies abans, no? d'aquesta evitar desplaçaments a través de la consulta telefònica, aquest impacte econòmic, aquest estalvi econòmic en molts aspectes, a més d'això que acabes de comentar en aquests moments. Carme Poveda, autora d'aquest estudi, de la Cambra de Comerç, gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquests exemples i també per ensenyar-nos no? Com funciona aquesta salut digital que tant està ajudant en aquests moments doncs, a la salut de tots i totes. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron ha constatat que l'ús de la realitat virtual en infants amb càncer rebaixa més d'un 50% els quadres de por i ansietat davant la radioteràpia i redueix significativament el número de nens i nenes que han de ser sedats per rebre-la. El tractament consisteix en entregar a les famílies un kit que conté un nino de peluix i també unes ulleres de realitat virtual per tal d'explicar als infants com serà pas a pas el seu tractament oncològic i dels 22 nens i nenes que han participat cap va requerir sedació per rebre el tractament. En parlem sobre el tema i li preguntem al doctor Jordi Giralt. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, aquesta iniciativa s'ha implementat amb èxit en una vintena d'hospitals. tant d'Espanya com també dels Estats Units i Xile, no?
Exacte, sí, sí. Nosaltres vam ser els pioners, després vam rebre l'oportunitat de treballar a la Fundació Ricky Rubio, que és la que esponsoritza i porta tot l'estudi, i a Nixi, que són els que fan la realitat virtual, i amb ell nosaltres vam dissenyar la història per poder fer el vídeo i vam començar a avaluar els primers casos i a veure les dades tan positives, quan ens vam plantejar doncs, anar una mica més enllà i fer uns qüestionaris per poder veure això, el que significava una mica, no? I demà, de fet, al Congrés, al Health Hub a Barcelona, presentarem ja aquestes dades.
Mm-hmm. Clar, vostè comenta, no, que es va fer fa gairebé 2 anys, els primers resultats van avalar la seva eficàcia. I com ho han rebut els pacients, en aquest cas, tots aquests nens,
bueno,
i nenes?
Els pacients, des del primer pacient que va veure, que va rebre, pues, tot ha sigut notícies positives pels nens, perquè, evidentment, clar, nosaltres quan fem una primera visita amb un nen amb càncer, amb la seva família, i intentem explicar-li de la millor manera possible que és un tractament que no fa mal, però s'ha d'estirar amb una llitera, en una posició exacta, sentirà uns sorolls, però no passa res, i clar, el nen, com és normal, pues, no se n'enfia gaire i té por. I passen angoixes, i els pares també. Llavors, vull dir que no, quan el nen, pues, en realitat virtual, veu la màquina, veu com es va jugar la màquina, veu que ja està el Nixi, veu que es fent els sorolls de la màquina, i quan després arriba allà, pues, ja coneix l'espai, coneix tot, i quan ell està estirat i el col·loquen, pues, ja sap que el col·locaran en una posició específica, i quan la màquina es belluga i fa aquests sorolls, ja li són famílies per ells, amb el qual va molt, molt més relaxat, no? I els pares, pues, vulguis que no, també, pues, per entendre el que és el tractament, pues, també els ajuda, i a més veuen que el seu fill està molt, molt més tranquil, no? Interpreta, pues, com una cosa diferent, no? el que està fent. Ja no és com un tractament que ve a l'hospital, sinó, bueno, està calma. I la veritat és que les dades són espectaculars. Nosaltres tenim aquestes dades, però és veritat que la Fundació, pues, ha primer escampat pel Centre d'Oncologia Radioteràpica Pediàtrica d'Espanya, i després ara, pues, com això està finançat per la Ricky Ruby Foundation, les ciutats on el Ricky ha estat, pues, també ho han implantat als Estats Units, i també a Sud-amèrica, a Xile està, i llavors ells ara estan començant, no? Clar, nosaltres portem aquesta experiència, però les dades que tenim d'altres centres, pues, són en la mateixa línia.
Tot això es fa amb l'ajuda d'aquest ninot, no? El ninot Nixi, o Nixi. Sí. I clar, el que fa és veure, no, els nens fan com que veuen un joc a través de la realitat virtual,
sí,
i quan arriben allà, doncs, es pensen que és aquest joc, no, que han vist abans i que ja també saben com han d'actuar.
I que ells ara ja són el protagonisme, i que ells són els mixistes. Llavors,
exacte,
clar, per ells és molt més proper i se n'enfia molt més del dibuix, perquè a més allà ho veuen tot, que no dur el que els podem explicar nosaltres, no? I això els dona una credibilitat molt, molt important, no? I per això que estem encantats, perquè això, pues, primer, per ells venen contents, tranquils, encara, pues, mira, i després els pares també, perquè veuen que els fills estan relaxats, i clar, a nosaltres ens facilita molt la feina, i a més podem treure més precisió, perquè és que els nens es porten superbé. Vull dir, a veure, un tractament d'aquest, hi ha molts adults que també, pues, quan veuen la màquina i tot, també s'angoixen, i a vegades també es belluguen perquè s'hi fa una mica de por, no? Pues imaginem amb nens de 5 o 6 anys, no? Pues és complexa, sí.
I tant. Doncs, clar, amb aquest tractament, no? Amb aquesta opció, també tenen l'opció, no, l'oportunitat de fer un entrenament amb el Ricky Rubio, no? Que ara comentava,
sí,
vostè, que és la Fundació Ricky Rubio, per tal que es preparin pel tractament com si fos un entrenament. Això com
exacte.
És?
Exacte. Bueno, sí, nosaltres quan fem una primera visita, si donem el kit amb el qual hi ha el Nixi, i després hi ha unes ulleres per posar la realitat virtual, que tenen a davant com una entrada per on es col·loca el telèfon mòbil del pare o la mare, no? I als pares els donem unes instruccions com es poden descarregar els vídeos. I llavors els pares descarreguen el vídeo amb el seu mòbil, el col·loquen allà i el nen veu i escolta els diferents programes. Llavors, a part dels nostres, que expliquen el que és el tractament de radioteràpia i la preparació del tractament de radioteràpia, el Ricky Rubi va fer un amb el qual ell surt, amb el Nixi també, explicant que per poder aconseguir una cita important un s'ha d'entrenar i s'ha de preparar, no? I és un vídeo també molt maco, molt estimulant, que també ells el veuen com juga a bàsquet, com s'esforça i tot, i és com un estímul més de que, escolta, que has de fer les coses i que si les fas bé i tot, això té un èxit, no? I,
exacte.
I evidentment, clar, per ells també veure aquest vídeo també és molt estimulant.
Exacte, a més un vídeo que no només serveix per a aquests nens i nenes, sinó també pels pares entendre millor el funcionament d'aquest tractament i poder-los explicar de millor manera cap als seus fills, no?
Sí, exacte, d'aquesta manera. Nosaltres el que hem fet és que ara, abans de quan fem la primera visita, els hi passem un qüestionari als nens amb preguntes molt senzilles, que han de contestar amb una cara contenta, una cara trista, una cara normal, perquè d'aquesta manera, i llavors els més petits moltes vegades la contesten amb l'ajuda dels papàs, i després els donem tot el kit i abans del tractament els tornem a passar aquesta enquesta. Aquesta enquesta està dissenyada pel Departament de Psicologia Infantil de l'Hospital, no? I perquè, clar, són els que en saben, no? I realment el que hem vist amb les respostes és que la por, l'ansietat, tot això se redueix de forma molt, molt, molt significativa. De fet, hi ha el que és una mica de nerviosisme, por, hi ha cap nen que el dia del tractament té. I el que és el nerviosisme, només un 20% dels nens encara estan una mica nerviosos. Però sobretot els nens entre 3 i 5 anys, que són la franja d'edat més difícil i amb els quals, en alguns casos, perquè tenen por, els hem tingut que tractar amb anestèsia, des que tenim aquesta eina, aquests nens tots accepten el tractament sense tenir que sedar-los, el qual també per ells és molt millor, perquè s'estalvien moltes medicacions i possibles complicacions.
Que
això són dades realment molt, molt positives.
Clar, exacte. Al final, aquesta sedació, no, de la que parlem, s'està fent només en el cas dels més petits, no, dels menors de 2 anys, perquè amb els altres sí es pot aplicar això.
Clar. Amb els nens tan petits és impossible poder interaccionar i que entenguin les coses, i llavors aquest sí que encara els hi tenim que... És l'única forma de poder tractar-los amb precisió i amb rigor. Sí.
Clar. La funció d'aquesta fundació, de la fundació de les empreses com, per exemple, Nixi for Children, és donar aquesta oportunitat a empreses emprenedores per millorar aquesta vida dels pacients, no? A part d'això, què és el que més fan?
Per nosaltres aquesta és una funció fonamental, perquè nosaltres tenim això gràcies a ells, perquè evidentment, clar, Nixi, que és la que és un startup, és una empresa que s'està iniciant, no? que tenen la capacitat i l'habilitat de poder crear tot el vídeo tridimensional i posar allà el Nix i fer-ho tot, que ho fan superbé. Clar, ells necessiten un suport financer que nosaltres no els hi podem donar, i llavors ells el que fan. De fet, ahir a la conferència el Ricky Rubi deia que nosaltres fem de cotxe, que agafem aquestes idees d'aquestes empreses joves i les portem als hospitals, no? I és una funció que jo crec que s'ha d'intentar estimular per aquesta fundació i altres fundacions, que ajudin, no, a poder interaccionar més i a poder facilitar més totes les aportacions i les idees per millorar l'atenció dels nostres pacients, no? En aquest sentit, nosaltres sempre que hem tingut alguna oportunitat d'aquesta hem intentat aprofitar-la, perquè són molt beneficioses, ajuden molt a millorar la qualitat assistencial dels nostres pacients.
I que important també, no?, tenir una figura com el Ricky Rubio, que deu ser l'ídol de molts nens i nenes, que doni aquesta imatge, no?, i que es volqui amb coses com aquestes. És molt important, no, això, també.
Home, és molt important, no solament és molt important, sinó jo també tinc que dir, perquè ho he vist, que ell no solament ha donat el seu nom i ja està, no?, com altres figures que deixen que es faci servir el seu nom, sinó ell s'ha implicat.
Exacte.
En primera persona, no?, i això doncs, ahir estava, demà dimecres, que és quan es farà la presentació del Congrés a Barcelona, estarà. Quan vam fer la inauguració el primer dia, doncs, que hi havia diversos nens a l'hospital, va venir. Vull dir, ell està pendent de tot el que està passant, ja al seu cap ja n'hi ha noves idees, i ell és a la primera persona que està tirant del carro. Mm-hmm. I això, clar, és una implicació molt, molt valuosa i molt important, i la veritat és que l'agraïm moltíssim tot el que està fent, perquè és una feina fantàstica, i evidentment que ell estigui a darrere, doncs, obre moltes portes i faciliten molt les coses.
Doncs sí. Doncs Jordi Giralt, doctor de l'Hospital de la Vall d'Hebron, gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest estudi que heu fet per apostar per coses com aquestes que tant necessiten, no?, tots els nens i nenes que han de passar malauradament per aquest tractament, i que continueu avançant en aquesta cerca i en aquest evolucionant, no?, amb aquest tractament, perquè cada cop pateixin menys els nens i nenes, i tant de bo arribi un dia, doncs, que ni hagin de passar per això. Gràcies.
Exacte, sí. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Un estudi liderat per la Universitat de Barcelona ha reconstruït els canvis al Mediterrani durant el canvi climàtic més intens dels darrers 13.000 anys. En aquell període, una crisi climàtica va causar un descens global de les temperatures a l'hemisferi nord, i aquest episodi de fred intens també va provocar una gran aridesa a tota la conca mediterrània, que va impactar en tots els ecosistemes terrestres i marins. Sobre tot aquest estudi, volem parlar amb el seu autor principal, el Sergi Trias. Sergi, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, com heu fet aquest estudi? Com heu començat amb aquest projecte?
Vale. Sí, bueno, al final el projecte és molt gran, estem bloqueant moltíssima gent, però, bueno, bàsicament aquest estudi es va fer l'anàlisi d'uns isòtops, es diuen isòtops de neodimi, que hem fet amb microfòssils, que es troben en sediments marins. Llavors, aquests isòtops serveixen per reconstruir les condicions oceanogràfiques actuals i del passat, ja que les masses de l'oceà tenen el que podríem dir com una firma isotòpica, singular, no?, que prové de la seva font d'origen. I d'aquesta manera podem rastrejar canvis en la circulació oceanogràfica.
I com va ser tot això? Com ho vau descobrir?
Bueno, nosaltres treballem això que he comentat, amb sediments marins.
Sí.
Llavors, aquests sediments marins els obtenim a fons del mar. Fem campanyes oceanogràfiques, fem la recol·lecció d'aquests sediments, que t'has d'imaginar, bueno, els agafem com amb un tub, t'has d'imaginar un tub de plàstic, ¿vale?, molt gran, que això nosaltres diríem testimoni de sediment, i llavors té una base i un top, no? I això, a part, el podem traspassar amb edats. El que fem nosaltres és, doncs, la base, que seria la part més antiga, i el top, que seria la part més moderna. Això hem de casar un de carboni 14, etcètera, a l'estratigrafia es pot datar. Llavors sabem l'edat aproximada d'aquest testimoni. I el que fem llavors és mostrejar o cada centímetre, o cada 2 centímetres, o cada 3 centímetres.
Uh-huh.
I d'aquests, diguéssim, petits trossos de sediment, o per aquest sediment, és on analitzem, on nosaltres busquem els microfòssils, i analitzem aquests microfòssils. I allà, en aquest cas, pots analitzar moltes coses, aquests microfòssils i amb els indicadors, però nosaltres utilitzem aquest indicador que es diu neodimi.
Clar, és que vosaltres heu reconstruït, no?, aquests canvis dels darrers 13.000 anys. Clar, són moltíssims anys, això. És complicat, no? Imagino fer-ho.
Sí, bueno, hi ha un treball, perquè a part, clar, és tota la feina que va des de... Bueno, des de dissenyar una campanya oceanogràfica, no?, per obtenir el material, a recol·lectar el material, emmagatzemar el material, un cop tens tot el material disponible, doncs triant material que tu creus que és més adient per obtenir resultats que tu, perquè que tu ja estàs buscant de certa manera, no? Sempre tens sorpreses, amb ciència passa molt d'això, però sempre vas a buscar quelcom, no?
Mm-hmm. Sí, sí.
I llavors després està tot el procés d'un cop d'un cop ja tens pues, el material, has de preparar el material, has de trobar, en aquest cas, per exemple, quan nosaltres treballem per calcentímetre, no? De sediment, doncs has de centímetre de sediment, has de trobar aquests microfòssils, s'ha de aquests microfòssils, fer tots uns protocols de neteja i adequats per després poder realitzar aquests anàlisis de que realitzem amb unes eines, bueno, amb uns instruments que, bueno, molt moderns actualment. De fet, aquests anàlisis d'aquest estudi han sigut realitzats al centre de la Universitat de Barcelona, als laboratoris que es diuen Lira i Pantanassa, són uns equipaments de suport a la recerca, que són únics a Catalunya, i això estarà ubicat tant a la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona com al Centre Científic i Tecnològic de la Universitat de Barcelona. Mm-hmm. I ja estem coordinats doncs, per a Leopoldo Pena i Isabel Cacho, que són dos membres que han participat en aquest estudi, la catedràtica Isabel i el professor Leopoldo Pena.
Mm-hmm. Tot això, no? Tots aquests canvis del Mediterrani durant aquest canvi climàtic de tants anys va suposar aquesta crisi climàtica, no? Per un descens global de les temperatures. Com es deia aquest fred intens que va passar, que va succeir? I vosaltres com heu pogut tractar-lo? Com heu vist tot aquest període, no? De temps i com ha evolucionat?
Vale, sí, la clau de tot és que aquest període, que és d'hora tan fred, que anomenem Younger Dryas, té lloc perquè hi ha un debilitament de la circulació de l'Atlàntic Nord. Això passa perquè ens trobem en un període de desglaç, que estem entrant a la desglaciació. Hem d'imaginar que tenim molt de glaç a l'hemisferi nord, a la part de Canadà, hi ha molts llacs que estan glaçats, i a començar el desglaç, això es comença a desglaçar també. I tens molta aigua dolça que va cap al mar. Això provoca que hi hagi una baixada molt important de la densitat de les aigües superficials i llavors no es formen aigües profundes a l'hemisferi nord, que són el motor de la circulació global. Llavors, al no formar-se aigües profundes, la circulació es debilita molt i actualment el que tenim és, per la configuració dels continents, és un traspàs, diguéssim, de calor de l'hemisferi sud o de les parts equatorials cap a l'hemisferi nord. Mm-hmm. Llavors, al debilitar-se aquesta circulació, el que fa és que el transport de calor cap a l'hemisferi nord sigui menys efectiu, o sigui que hi hagi menys, i que hi hagi més fred. Canvien també els patrons de pluviositat i tens més aridesa. Això és el que va passar ja en Mil Gràcies. Llavors, estudiant aquest període, i preveient el que pot passar, perquè ara mateix estem en un context en què la circulació es preveu que la circulació també de l'Atlàntic Nord es debiliti, que és bueno, el que s'està debilitant. A fer el llarg de ràdios pues, tenim una mica de... Podem una mica de llum a lo foscor, no? Podem una mica preveure, no tenim ni idea de què pot passar, perquè ja va passar, que significaria que podria arribar períodes de més aridesa a la part del Mediterrani, però a la vegada sabem que durant aquest període, aquest augment d'aridesa al Mediterrani de fred va provocar una intensificació de la circulació al Mediterrani i que va suposar una injecció de sal cap a l'oceà Atlàntic, perquè les aigües mediterrànies són més salades, no que l'oceà Atlàntic, i això va ajudar, creiem, a reactivar una altra vegada la circulació de l'oceà Atlàntic i a tornar una altra vegada amb una circulació efectiva. Mm-hmm. Quin problema hi ha avui ara? Que per això no és tan segur que pogués passar el mateix, que avui tenim un efecte invernader que no es tenia en Younger Dryas. Llavors, hi haurà només més temperatures. I caldria fer més estudis per veure si aquesta aridesa podria compensar també l'augment de temperatures que tindrem en el futur.
Clar, Clar, clar. De fet, vau aplicar una tècnica innovadora, no?, per reconstruir aquestes condicions del Mediterrani des de l'última desglació, oi?
Desglaciació, correcte.
Sí. Clar, aquesta tècnica innovadora també la veu crear vosaltres? Com ho veu fer?
De fet, els isòtops de rubidi, ara tindrem més o menys, però hi ha treballs dels anys 80 on utilitzen isòtops de rubidi. És cert que a partir dels anys 2000 i més endavant és quan s'han començat cada cop a utilitzar més aquests indicadors per desxifrar una mica, no?, els processos oceanogràfics que tenen el planeta. Però sí, són tècniques que al final es van descobrir i cada cop es diguin que es perfeccionen, no?, aquestes tècniques. Nosaltres som un grup més que utilitza aquestes tècniques. Però sí que és cert que hem sigut el primer grup de recerca que hem trobat, perquè no s'havia observat mai, aquest augment tan intens de la circulació del Mediterrani, que estem parlant del doble, si seria el doble de l'actual, aproximadament.
Mm-hmm. Clar, el que sí que fa aquest treball, no, els seus resultats, també donen a entendre, no, aquesta hipòtesi de l'augment de sal a la Mediterrània cap a les aigües més atlàntiques, no?
Sí, exacte. Això és molt interessant, perquè també no crec que s'estan dit a minimitzar poder el paper del Mediterrani, però que potser ha estat tan estudiat quan es parla de l'Atlàntic, d'implicació, l'impacte que poden tenir també del Mediterrani.
Clar.
I nosaltres, el nostre grup, creiem que aquests impactes poden ser de gran rellevància.
Uh-huh. I en el futur, com creieu que serà tot això en el futur? Com evolucionarà?
És molt difícil, per el que t'he comentat, perquè és difícil que el Mediterrani es podria ser en part un anàleg del que es preveu que pot passar en el futur, per el que he comentat, no?, d'aquesta reducció de la circulació a l'Atlàntic Nord i tot el que implicaria, en efecte seria un augment de la vivesa al Mediterrani, però com hi haurà també un augment de temperatures que no hi havia en el passat, i un efecte invernader molt més alt que en el passat, que fa 300.000 anys, les previsions sempre són una mica complicades. Llavors, sí que es preveu que la Mediterrani pugui haver-hi molta més aridesa que en el present, o que augmenti aquesta aridesa progressivament, si ens fixem en el que va passar en el passat. No està tan clar si verdaderament aquest augment d'aridesa podria també, com va passar amb el llarg més vendralles, reactivar la circulació del Mediterrani i diguéssim que actués com a font de sal cap a l'oceà Atlàntic i un altre cop es tornés a un estat on la circulació de l'Atlàntic Nord fos efectiva. I tornar, diguéssim, no al sistema inicial, però a un sistema una altra vegada on hi ha transferència de calor efectiva cap a l'hemisferi nord i amb un sistema de pluja, fins i tot la pluviositat semblant avui en dia.
Clar, al final és conèixer, no?, tot aquest món, no?, i també tenir present aquestes variables, no?, de la temperatura, humitat i fer tota aquesta feina que feu. Doncs moltíssimes gràcies, Sergi Trias, autor principal d'aquest estudi, que ha reconstruït tots els canvis del Mediterrani durant el canvi climàtic durant tants anys, no?, d'aquests darrers 13.000 anys. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Vale, moltíssimes gràcies a tu i a tot l'equip. Ha sigut un plaer poder explicar una mica la nostra recerca, que és tantíssima gent. Jo soc el portaveu avui, però hi ha tantíssima gent darrere.
Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.
I de seguida parlem que el Gòtic de Barcelona, els establiments exposaran les seves obres d'art amb una iniciativa que rep el nom de Paradors Artístics. A continuació, expliquem en què consisteix.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este domingo, nuestro cine español es más nuestro que nunca.
¿Tú has visto alguna vez algo así?
En sueño.
Españolear.
Yo no he robado nunca, y tú lo sabes bien.
Y avisa a Curro Jiménez.
¿De qué tesoro estás hablando? ¿Tú estás loco, Liz?
No estoy loco.
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Que els aparadors siguin espais comercials i de diàleg amb la ciutadania. Això és el que volen fer els aparadors dels establiments del Gòtic de Barcelona. En parlem ara del tema. Una vintena d'establiments del barri gòtic de Barcelona exposaran les seves obres d'art en els seus aparadors fins al 3 de juny en el marc de la iniciativa Aparadors Artístics, en el qual busquen potenciar els aparadors com a espais comercials i també de diàleg amb la ciutadania. Es tracta de la segona edició d'un projecte de Barna Centre i del qual volem parlar amb la Isabel Rodríguez. Isabel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, vosaltres que participareu en aquesta iniciativa, com es fa tot això? Com ho feu?
Nosaltres som l'entitat, l'eix comercial del barri gòtic, que promou l'acció. Entenem que el centre en aquest moment necessita més que mai incorporar propostes que el cuidin i el revitalitzin, i aleshores a través d'una sèrie de comerços tenim 20 obres exposades als aparadors que van en ressonància al tipus de comerç en el que estan sent exhibits i que pertanyen a artistes de prestigi, de diferents disciplines variades, i que permeten fer un recorregut des de l'epicentre de l'acció, que és el carrer Petit Sol, cap al carrer del Pi, al carrer de la Palla i al carrer Banys Nous.
Aquesta és una iniciativa que es diu Aparadors Artístics. Com els poseu, aquests aparadors?
Com els exposem? Els aparadors, d'alguna manera, per nosaltres, sempre han estat uns ulls que miren al carrer, però que també comuniquen amb l'interior del comerç, que expliquen una realitat entre el que hi ha dins i el que hi ha fora. I en aquesta ocasió, per aquesta acció, a més dels productes habituals que tenen, doncs s'exhibeix aquestes obres, aquestes expressions artístiques que són de diferents disciplines i, per tant, poden ser una pintura o pot ser una escultura o una projecció de vídeo, i queden ressaltats a través d'unes cintes que les posen en valor, d'una mena de marc de color verd, i també d'uns tòtems que expliquen una mica a l'artista i a la pròpia botiga.
Clar, abans deia que això serveix per potenciar, no?, aquests espais comercials i de diàleg amb la ciutadania, però per què feu això? L'objectiu, a part d'aquest, quin és?
Bé, l'objectiu és posar en valor aquest diàleg. De fet, és una crida. Des dels aparadors volem reivindicar un lloc comú entre uns espais que aparentment són irreconciliables. Per això la creativitat està inspirada, la de l'acció, en l'auca del senyor Esteve, que presenta dos mons aparentment molt oposats, i el que volem és que guanyi l'estima, la creativitat, i que es valori la necessitat de recuperar un centre històric on ens sentim tots representats.
Imagino que és, doncs, com una exposició, no?, d'un museu, però en els aparadors d'aquests locals del Gòtic, oi?
És una invitació per part de botigues i per part d'artistes a conèixer, a tornar a visitar el barri Gòtic. Fer-ho a través d'una passejada que resulta agradable.
Clar.
I que ens permet accedir a obres que de vegades, doncs, les trobem en galeries o en espais que no sempre tenim l'oportunitat de visitar, i que en aquest cas és molt fàcil veure-ho des de l'altre costat de l'aparador.
Exacte. Perquè quins locals participen? Quins establiments?
Tenim una vintena, molt variat, de diferents especialitats. La papereria Conesa, la joieria Patrick Scholl, la casa Jornet, És a dir, és tot molt variat. L'única qüestió que hem plantejat és que permetés fer una ruta, una passejada còmoda per la persona interessada a fer la visita.
Clar, exacte. Aquesta és la segona edició. A més, la primera, imagino que la vau fer l'any passat, pot ser?
Sí.
Com és començar a fer un projecte com aquest just després de la pandèmia i també anar per la segona edició, fet que significa, no?, doncs que va tenir una bona rebuda la primera?
Va ser una primera experiència més reduïda. Nosaltres recollim la proposta d'una agència cultural, de Hansel i Gretel, que tenia aquesta vocació de contribuir a recuperar econòmicament i anímicament un espai que havia estat molt tocat, segurament el Guimés, de tota la ciutat de Barcelona, per la pandèmia, i que també era el que li estava costant més recuperar-se post-pandèmia. I aleshores doncs es recull amb molta alegria, perquè al final el centre de Barcelona sempre genera moltes notícies, però no totes són positives, i el poder llançar una acció que contempla amabilitat, que és proactiva i que reuneix generositat i talent, doncs sempre és satisfactori.
Mm-hmm. Així és. Bàsicament, quin són el perfil de gent que ve a visitar aquesta exposició?
Doncs jo espero que sigui ben variat, perquè està pensat per interessar a tot tipus de públic, però sí que va molt enfocat al públic local. Entenem que és vàlid per qualsevol edat i per qualsevol persona interessada, que tothom en pot gaudir, però és una crida a la ciutat de Barcelona, als barcelonins i a les barcelonines. Uh-huh. I també al propi barri, vull dir que és un barri que al final sosté moltes tensions, i desitgem que les persones que hi viuen i que treballen puguin gaudir d'aquesta part més positiva.
Doncs que gaudeixin tots plegats d'aquesta exposició fins al 3 de juny aquí al barri gòtic, no?, de Barcelona, amb aquestes exposicions d'aquests aparadors artístics. Isabel Rodríguez, de Barna Centre, gràcies per explicar-nos-ho i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Un equip científic de la Universitat de Girona ha descobert les propietats d'un component de la melanina que és clau en la protecció solar. Es tracta de la indoloquinona, una molècula que es troba dins de la melanina i que l'investigador que ha liderat l'estudi, Lluís Blancafort, amb qui parlarem justament ara, assenyala que fins ara creien que aquesta protecció, la radiació, els feia a través de molècules molt complexes, però que, en canvi, ara saben que poden ser molt més senzilles. Lluís Blancafort, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És així, oi?
Sí. Bueno, en primer lloc, gràcies per contactar-nos i per vostre interès. Doncs sí, és una recerca que hem dut a terme en col·laboració amb uns grups d'Estats Units i del Canadà, on hem investigat les propietats de la melanina.
I l'estudi com s'ha fet?
Com dic, era una col·laboració. El punt de partida potser és que la melanina és un material biològic que està present pràcticament a tots els organismes, però si ho comparem amb altres molècules biològiques, doncs es coneix molt poc, no? Per exemple, l'ADN o les proteïnes, la seva estructura es coneix molt bé. I això, doncs, conèixer l'estructura de l'ADN, per exemple, ha sigut molt útil per desxifrar el codi genètic, o conèixer l'estructura de les proteïnes també és útil per tractar malalties. En canvi, amb la melanina ens falta aquest coneixement encara, no? Aleshores, mm-hmm. Bueno, hem estat durant els últims anys col·laborant amb aquests grups i ells han dut a terme el que és la síntesi d'aquesta molècula, la seva caracterització, i nosaltres ens hem encarregat de fer la simulació computacional.
Perquè la melanina, realment, quina funció té?
La melanina, jo crec que potser es coneix la seva funció més coneguda, és que és el que nosaltres diem un fotoprotector, és a dir, que protegeix de la radiació solar, no? I és responsable de la coloració, no? Quan prenem el sol, doncs el color de la pell es torna més fosc perquè l'organisme doncs genera més melanina per protegir la pell, no? Però potser el que no és tan conegut és que és una molècula també que és una mica multiusos. O sigui, no només protegeix enfront de la radiació solar, sinó que també protegeix dels radicals lliures. El cervell, per exemple, té una funció també de protegir contra els radicals lliures. Després, per exemple, la tinta dels calamars que utilitzen per defensar-se, doncs també està feta de melanina. Té aquest aspecte que també té moltes funcions que no s'acaben de conèixer bé. Aleshores, el nostre objectiu, diguéssim, és arribar a conèixer això més en profunditat.
Mm-hmm. I el fet de que s'hagi descobert aquest component clau de la melanina, què comporta a partir d'ara?
Què comporta? A veure, jo comparo una mica amb un plat cuinat, no? O sigui, un plat que té molts ingredients i que a nosaltres ens agradaria primer ser capaços de cuinar-lo nosaltres i després fins i tot de millorar-lo. I ara mateix hem descobert un dels ingredients que creiem que és el principal, un dels principals que li dona aquest sabor, aquest sabor tan particular, que seria com totes aquestes funcions que té. El que volem, doncs, és, a partir d'aquí, ja coneixem bé un dels ingredients, doncs, continuar explorant, identificant més ingredients.
Perquè això, per exemple, amb el fet de protegir-nos del sol, què és el que faria que abans no teníem, potser?
Bé, per exemple, un dels avantatges de comptar, de ser capaços de fer la nostra pròpia melanina, que seria al final el nostre objectiu, seria això, no? Doncs seria tenir un fotoprotector, diguéssim, totalment natural, no? Fet de les pròpies molècules que nosaltres generem. Doncs això seria com... Bueno, seria del... Seria més sostenible, d'alguna manera, no? Seria més natural que no els protectors actuals que estan fets amb molècules artificials, la majoria. I després, una altra idea que ens agradaria explorar és saber quin paper té les deficiències de la melanina en diferents malalties. Per exemple, hi ha malalties com l'albinisme o el vitíligo que a les quals hi ha una deficiència de la melanina. Aleshores, nosaltres creiem que coneixent bé les propietats de la melanina també coneixerem, per exemple, com s'ha d'actuar quan hi ha una deficiència de la melanina, i aleshores creiem que això també pot tenir rellevància en el camp mèdic més general, diguéssim, no només de fotoprotecció.
Exacte. Ara mateix parlaves d'aquestes malalties, no? Però també podríem dir que la melanina pot estar relacionada possiblement amb l'Alzheimer o la sordesa, oi, també?
Bé, això diguéssim que actualment és una especulació. Però sí que tenim col·legues, no? Que hem conegut tant jo com els meus companys a conferències, que sostenen que això podria ser així. Aleshores, aquestes hipòtesis són molt difícils de comprovar si no coneixes l'estructura de la melanina, perquè no pots demostrar exactament quin paper hi juguen en aquestes malalties. D'acord? Aleshores, nosaltres, aquestes molècules que anem produint i que anem simulant, doncs també es poden utilitzar, o es podran utilitzar en el futur, esperem, doncs per investigar el seu paper en altres malalties que al principi sembla que no tinguessin.
Clar, amb aquesta descoberta, no, sabent això ara d'aquest nou component, també suposo que serà una oportunitat nova, no, per poder preparar noves substàncies, o també aquesta obrir la porta, no, a altres ingredients que per ara són desconeguts i que potser d'aquí un temps doncs ja els hi poseu nom, no, com ha passat ara.
Exacte. Bueno, no només els hi posem nom, els hi posem cara també, no?
Exacte.
I ja sabem exactament quina és l'estructura. O sigui, això és un primer pas. El que passa és que aquest primer pas ha costat molt i durant molts anys s'ha especulat molt de quins podrien ser aquests components. Per això aquest descobriment té una certa rellevància, no? Però bueno, és el primer pas. I a partir d'aquí, realment, per arribar a fer descobertes, diguéssim, que tinguin més aplicació immediata, hem de fer més passos, però clar, hem d'avançar, i això ho hem de fer pas per pas.
Mm-hmm.
És una col·laboració que continua.
Clar. Un cop fet aquest primer pas, els següents són més fàcils o són igual de complicats?
Sí, clar. Home, són complicats, però clar, ja parteixes d'una base, no? Ja tens una base més segura i ja no, bueno... Ja tens més facilitats, esclar.
Doncs Lluís Blancafort, aquest investigador que ha liderat l'estudi sobre aquesta melanina, gràcies per parlar amb nosaltres sobre el tema i que aquests següents passos doncs arribin el més aviat possible i que podeu descobrir moltes coses més.
Esperem que sí, ho intentarem.
I tant. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Adéu.
Ahir divendres 19 de maig va ser el Dia Mundial de les Malalties Inflamatòries Intestinals i aquest any ho han celebrat amb una jornada per pacients i familiars a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona amb el lema de l'adherència al tractament i a un estil de vida saludable és clau en l'eficàcia terapèutica. En parlem sobre el tema amb el president d'ACU Catalunya, Ricard Pons. Ricard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Mar.
Com va ser aquesta jornada?
Bé, val a dir que no tan sols va ser la jornada d'ahir divendres que vam organitzar a Sant Pau i doncs que van venir força pacients i familiars, així com les ponències dels diferents professionals de la medicina que van estar molt bé i van aportar molta informació a tothom, sinó sobretot també el fet de que durant tota la setmana, des del 15 de maig fins precisament ahir divendres, vam poder doncs muntar taules informatives a diferents hospitals del territori, doncs a Lleida, a Tarragona, a Girona i també a Barcelona, a Vall d'Hebron, a l'Arnau de Vilanova, a Lleida, tot a Girona. I per tant, crec que ha estat una bona setmana per donar més visibilitat encara a les enfermedades inflamatòries intestinals.
I què és el que vau fer? Quin era el vostre objectiu?
Bé, el nostre objectiu, i degut a que portàvem quan vam sortir de la pandèmia, doncs l'any passat ja vam fer un acte com a associació, perquè cada any es feia doncs algun acte per donar més visibilitat a colitis ulcerosa i a l'enfermetat de Crohn, però aquest any volíem encara visibilitzar-lo més, no? Donar més visibilitat que tant els pacients com la gent que no són pacients, però que almenys poden tenir familiars que tinguin qualsevol de les dues enfermetats, tinguin molta més informació de tots els serveis que oferim a nivell laboral, a nivell psicològic, a nivell nutricional i també els projectes que tenim a ACU Catalunya, el Deixa'm Aprendre, amb tot el tema escolar i universitari, i també amb el No Puc Esperar dels establiments per si tens necessitats fisiològiques i has d'accedir doncs, a un establiment públic o privat als quals estan adherits al conveni.
Vosaltres que tracteu en primera persona amb familiars i pacients que pateixen aquestes malalties, com veus que els hi afecta aquestes malalties?
Bé, ho hem dit moltes vegades i ho seguim repetint, no? Hem d'arribar a un punt en què tots els nous pacients i socis que es vagin incorporat a l'associació, per això oferim aquests serveis, per assessorar-los, per donar-los més informació i que aprenguin a conviure, no?, amb l'enfermetat. Sabem que en la gent jove doncs és difícil, no?, perquè normalment és una enfermetat, aquestes dues enfermetats, el pic de població on sols deixen més és entre els 20 i pocs i els 40 anys, val? I després a partir dels 50 i pocs fins als 70, i per tant el que hem de fer doncs és donar-los la màxima informació, fent sessions de mentoratge, que en diem nosaltres, no?, dels nous pacients amb gent que ja fa anys que té diagnosticada malaltia, doncs per tenir converses personals i anar-los guiant i anar-los informant de com es poden comportar, què poden fer, què no poden fer, a part, evidentment, de tot el que tractament que a nivell doncs, mèdic els donin els seus professionals.
Mm-hmm. I per què...
És una tasca d'acompanyament, sí, i de suport.
Exacte. Exacte. Vosaltres, de fet, feu aquest acompanyament, no?
Sí, sí, bueno, és el que fem.
Clar,
és el que fem tant amb nous pacients o amb familiars doncs, que s'han trobat doncs, que li han diagnosticat amb un nen jove, amb una nena jove o una persona gran, doncs, que li han diagnosticat o de la colitis o de la Crohn, i el que fem és donar suport en aquest aspecte.
Exacte. I per què aquest lema de l'adherència al tractament i a un estil de vida saludable és clau en l'eficàcia terapèutica?
Bé, bàsicament per el que dèiem de, sobretot, de millorar doncs, tot el que és les habituds diàries, no? o que els hàbits diaris doncs, contribueixin a que millori l'estat general de l'enfermetat. Aquestes són enfermetats tan acutis ulcerosa com el Crohn, que tenim pics, tenim èpoques de crisi, de vegades són més accentuats o més greus, de vegades no tant. Val? Per tant, el que hem d'intentar és que dins de la vida que portem a nivell diàriament, com millors hàbits tinguem a nivell de menjar, a nivell d'activitat física, a nivell inclús de parlar-ho amb les nostres amistats i familiars, no? Com et trobes o com et deixes de trobar, si et trobes bé o no et trobes tan bé. Doncs tot això és important perquè cada dia el que et deia, aprenguis a conviure tu amb la malaltia, però a la vegada tot aquells hàbits que tinguis diaris que facilitin o que et siguin més saludables, tant a nivell físic com a nivell psicològic, val? Com a nivell nutricional, evidentment el que fan és bueno, que tu et trobes millor també.
Exacte.
I tenir també una actitud positiva.
Exacte. Això diries que aquestes diries que són les claus, no? en el dia a dia per tal de portar-ho sí, de la millor manera possible.
Correcte. Sé que és complicat, eh? És molt fàcil dir-ho i és molt difícil fer-ho, vale? com moltes coses a la vida. Però s'ha de ser pensar positivament. Evidentment, quan et diagnostiquen, doncs, ni ets optimista ni ets positiu, vale? Però a poc a poc, i el que et deia, parlant amb els familiars, amb les amistats, i sobretot que l'estil de vida que portis, els hàbits que tinguis de vida diaris, siguin el més saludables possibles.
Mm-hmm. Clar, abans comentaves, no?, aquest tema de l'acompanyament, d'aquesta actitud positiva, aquí els familiars deuen tenir un paper clau, no?
Els familiars i les amistats també.
Clar.
Perquè en definitiva el que has de fer és informar-los, perquè els familiars ho sabran de primera mà, el que tens, el que et passa, vale?, com t'afecta l'enfermetat, però a les amistats també els hi he de dir, perquè si tu veuen un dia que no estàs massa bé, si les teves amistats saben que tens allò, pues segurament t'ajudaran d'una manera o altra, no? Doncs donant-te ànims i donant-te abraçades, etcètera, no? I parlant, sobretot. Per tant, és important parlar-ne també amb les amistats i sobretot els familiars. El suport de les famílies en aquests casos és fonamental.
Per això venen aquestes jornades que heu fet per també assabentar-se, no?, i conèixer el tema de primera mà. Quantes
sí,
persones...
Clar.
Sí, digue'm, perdona.
No, i per això muntar les taules informatives als diferents hospitals, perquè als hospitals normalment hi van pacients, però també els acompanyen els familiars, per tant,
mm-hmm,
és important que també se n'assabenti.
I tant. Quantes persones hi ha a Catalunya que pateixen aquestes malalties inflamatòries?
Doncs mira, a nivell de Catalunya, diagnosticades prop de poc més de 40.000.
40.000.
Però nosaltres creiem que n'hi ha més, perquè de vegades els símptomes, el del Crohn costa molt de diagnosticar, no tant la colitis ulcerosa, que és més fàcilment diagnosticable, però el Crohn, que costa una mica de diagnosticar, creiem que n'hi pot haver un 10-20% més.
Mm-hmm. Pot haver-hi gent que la tingui i que no tingui diagnosticat, que no ho sàpiga, exacte.
O que encara no li hagin diagnosticat perquè li estan fent proves, perquè pot ser el Crohn o potser pot ser una altra cosa.
Exacte. Exacte, però parlem d'un volum important, no? 40.000 persones a Catalunya. Actualment,
sí.
Falten ajudes en aquest aspecte?
Bé, ajuts públics.
Sí, a nivell sanitari, bueno, a nivell mèdic, creus que...
Bueno, jo crec que el nostre sistema sanitari, evidentment, les costures s'han anat estrenyent els últims 12 anys. Val? És evident que falten recursos a la sanitat pública i si n'hi hauríem de destinar molts més, tant a nivell d'inversió, en equipaments, en recursos de materials, en recursos personals, perquè també falten metges i infermeres, val? Però també a nivell de recursos per investigació i innovació. En aquest aspecte doncs, seria important també que, doncs, que les administracions aportessin per això, no tan sols per l'enfermetat de Crohn o colitis ulcerosa, sinó per totes les enfermetats.
Doncs Ricard Pons, president d'ACU Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres, per fer aquestes jornades per tota aquesta gent que ho necessita, i que vagi molt bé. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres de nou, Mar.
Gràcies. En uns minuts parlem de l'Automobile, que està exprimint les seves últimes hores a Barcelona perquè acaba demà diumenge. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. La Liga ya tiene un campeón.
Que suene el himno del Barça porque ya es campeón de Liga.
Pero el fútbol y la emoción siguen.
¡Llegan los goles!
Este fin de semana, el descenso en juego.
Y damos todos.
La lucha por el ascenso a primera.
Y damos todos.
La Final Four de la Euroliga de baloncesto.
Es para contarlo.
Y este domingo, el derbi sevillano. Sevilla-Betis.
¡Bravo!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Todo listo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Solo cuatro días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 21 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Fira de l'Automobile de Barcelona encara a les seves últimes hores i avui volem fer un repàs de l'edició d'enguany i de les novetats que hem vist. L'Automobile de Barcelona s'ha omplert aquests dies de centenars de persones que buscaven un cotxe o que únicament volien conèixer de primera mà les darreres novetats del mercat. Demà diumenge és l'últim dia de l'exposició i tot i que aquesta 42a edició té la mirada posada en el vehicle elèctric, molts dels visitants encara es decanten pels híbrids principalment perquè creuen que no hi ha una bona xarxa de punts de recàrrega, encara que tenen clar, això sí, que el futur són els endollables. Sobre el tema en volem parlar amb el president del Saló de l'Automòbil, Enrique Lacalle. Enrique, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, és així, no? La majoria es decanten pels híbrids, però, tot i així, tenen clar i pensen que el futur són els endollables.
No, la veritat és que hi ha una mica per tots els gustos, no? Nosaltres aquest any hem dedicat a l'edició, com diu el seu eslògan, electrixant, bàsicament, no exclusivament al cotxe elèctric. I les marques també han respost a aquesta demanda, perquè, evidentment, el cotxe elèctric és el futur. Trigarà més, trigarà menys, però el món va per la via elèctrica. Ja tinc molt èxit i s'han pogut provar cotxes a l'Avinguda Marquistina, Montjuïc, i la gent ha sortit molt, molt contenta de l'oferta, la gran oferta que ha hagut al Saló d'Automòbil, aquesta 42 edició, després de 104 anys de vida del Saló.
Aquesta és la 42a edició. Hi ha hagut més afluència que fa dos anys, no?, quan es va fer l'última edició abans de la pandèmia, si no m'equivoco. Qui ha vingut aquest any a la fira i quins són els resultats que heu obtingut?
Bueno, per damunt del 20% de públic visitant de l'edició anterior, encara queda el cap de setmana, que és sempre els caps de setmana, això és quan hi ha major afluència. Però, de veritat, la suma del saló primer cap de setmana més la moto, el que és un saló que la gent porta al cor, que s'estima molt i que agrada visitar-lo i van famílies, és una cosa molt barcelonina, doncs fa que cada any tinguem més gent i a més hem posat un 40% de les marques, el Guàrdia havia 31 marques, un saló molt més potent que l'any 21, i tot el conjunt ha fet que que sí, que l'èxit ha estat per damunt de les nostres previsions, amb 14 novetats, 13 novetats mundials, o sigui, molts al·licients per a un saló que forma part de la ciutat.
I quines són aquestes novetats que em comenta?
Bueno, hi ha 14, però les mundials, que és el que veritablement marca la diferència, és un cupla tabascan, especial Mercedes del classe E i l'Ebro de Copaway. Aquestes són les tres novetats mundials.
Un dels que ha tingut més cua, no? Un dels estants que ha tingut més cua de la fira és l'estant del Tesla, no? Que ha permès provar alguns d'aquests models.
Sí, la veritat és que jo crec que un dels al·licients que té l'Automobile Barcelona és que és aquestes proves de vehicles, no solament de Tesla, sinó de moltes més marques, que els possibles compradors poden donar-se una volta i testar quin és el vehicle que més li interessa i quina marca més li interessa. I Tesla ha estat, evidentment, una de les marques més visitades i més buscades.
Hi ha hagut molts compradors aquest any o han sigut més curiosos els que han vingut?
Bé, la curiositat sempre és la mateixa, no? És un saló que forma part de la ciutat i és diferent. O sigui, per què és el saló més visitat d'Europa? Perquè està a Barcelona i és automòbil. Evidentment és el saló més visitat d'Espanya. Pues, per això té 104 anys d'història i ha passat èpoques millors i èpoques pitjors, però mentre que els altres salons europeus, com Ginebra o com París, tanquen, Barcelona continua. Perquè està a Fira de Barcelona i perquè està aquesta passió pel motor. Per sempre que aquesta ciutat, tot va començar aquí. Van haver les primeres curses d'automòbils, els primers ral·lis, les primeres curses de Fórmula 1, les primeres fàbriques d'automòbil, el primer saló d'automòbil. És una ciutat que respira motor per les quatre bandes.
Clar. I quins són els models més venuts aquest any?
Ui, ja, encara no ho sé.
Encara no ho sé,
però ha hagut una gran afluència de cotxes xinesos per primera vegada a Europa, que han vingut amb models molt interessants, de molta estètica, amb preus molt raonables i que jo crec que tindran molt èxit, a part dels habituals que ja coneixem.
Veurem, doncs, si finalment és així. També hi ha vingut molts turistes aquest any?
També, sí. Montjuïc és una muntanya màgica, és una muntanya molt visitada i és la sort de coincidir amb el saló d'automòbil en dies de sol i visitar el saló i donar-se la volta per la muntanya, per la veritat és un passeig molt distret.
Doncs sí. I demà ja s'acaba. Podem dir que aquesta jornada de l'Automobile de Barcelona enguany ha sigut com esperàveu, no? Inclús fins i tot ha superat aquestes expectatives que teníeu, oi?
Cada any supera, després de la pandèmia. La pandèmia va ser un moment duríssim. El saló del 21 va ser molt complicat, mantindre 21 marques. I aquesta ja tenim 31, o sigui, això s'està absolutament normalitzant i jo el que confio és que el proper saló torni a tindre al voltant de les 50 marques que sempre han estat marques amb l'Automobile Barcelona, sempre han estat presents.
Perquè vostè, per exemple, que ho viu i ho veu tot en primera persona, tot això dels automòbils, què diria que la gent busca avui en dia en un cotxe?
La veritat és que diria que fer una... Ja ho fem nosaltres. Diríem que fer una tasca informativa i aclarar... Perquè la gent porta una mica una empanada. No sap si comprar elèctric, si comprar combustió, diésel, comprar... No sé. Jo sempre dic, tots els cotxes que es venen són boníssims. Tots són boníssims. Ara, que sí que les tendències i el futur passa pel cotxe elèctric, això està claríssim. L'any 35 fins i tot han sortit una norma europea, que ja Alemanya ha dit que no la pensa complir, que és eliminar tots els cotxes de combustió i benzina a partir de l'any 35. Veurem com acaba tot això, però el que està clar és que el camí és el camí de la sostenibilitat, de l'ecologia, del medi ambient i de la muntanya, no contamina. Però el que contamina més és el parc mòbil que tenim a Espanya amb un promís de vida de 14 anys, 30,9. Això és el que contamina més. Per la qual cosa, el que necessita la gent per millorar, per canviar, facilitats per canviar i plans prever, plans moves per canviar el cotxe en bones condicions, i això seria el millor que podríem fer per millorar la sostenibilitat d'Espanya i de Catalunya, que és canviar aquesta flota tan antiga, i que solament es guanya Grècia i Europa, i renovar-la amb l'ajuda del govern.
Clar, és que ara mateix, no, comentava vostè això de què és el que busca la gent en un cotxe avui en dia, però clar, és que avui en dia també tenim moltes més opcions, no, de que anys enrere, i és més la incertesa, no, de no saber què escollir, potser perquè uns encara no estan massa vistos, però se sap que és el futur, i els altres doncs et donen aquesta seguretat, no, de que ja porten temps,
no,
i que són els més tradicionals, però clar.
També sí. El que dius és punts de connexió, punts de càrrega, molt més a les ciutats, molt més a les carreteres, molt més a les autopistes.
Exacte.
Això no serà una realitat fins que tinguem una facilitat per
enviar
el cotxe, que en aquests moments encara no existeix.
Per això mateix. Clar, un dels estants que també ha acaparat moltes mirades, i més després de la pandèmia, no?, per aquest fet de no acumular passatgers en un mateix vehicle o no jugar-te-la, no?, per tal de no contaminar-te de Covid, ha sigut també les furgonetes camper, que han estat molt buscades, no? Era una manera de viatjar més eficient, no?, pel tema de la pandèmia, per no barrejar-se uns amb els altres, i sembla ser que també han guanyat embranzida en aquests dos últims anys. Això com ho heu viscut aquí en el Saló, a la Fira?
També, amb el mateix interès que ho vivim tot, no? El que marca és el públic, el que marca és el consumidor, el que manca és el client, no? I cada vegada pues, surten col·lectius que decanten per això que m'estàs explicant. Però, bueno, en general, és un saló per tot el públic. Aquí hi ha de tot, i tothom pot escollir el que més li interessi, però l'avantatge és que hi ha de tot.
Clar, en el primer cap de setmana que es va obrir, que es va inaugurar aquesta fira, també vau coincidir amb el saló dedicat a les motos, que també el teníem aquí a Barcelona, i també podem dir que hi ha un protagonisme creixent amb les motos elèctriques, oi? No només amb els cotxes, sinó amb les motos també.
Molt interessant. El que és molt interessant és fer els dos salons conjuntament, perquè potència dona més espectacle, hi ha més varietat, potència molt més les visites, perquè tenen la possibilitat de veure cotxes i motos. Jo li comentava al president del Moto O que tenien que continuar en el futur fent el saló conjuntament, perquè un potencia l'altre. El saló de l'automòbil ajuda molt a la moto, i la moto ajuda molt a l'automòbil.
Mm-hmm.
I la gent no ens ho demanda. Quan passem pels passadissos del saló, diu, continueu aquí, molt bona idea. Vostès tenen que continuar aquest camí.
Clar, fusionar les dues coses, no?, i mostrar les dues coses, perquè els que venen...
Independents ho siguin els mateixos dies, saps?
Clar. Els que venen al final estaran interessats en totes dues coses.
Sí. Mm-hmm. Aquesta és la ciutat, se sent la ciutat d'Europa en motos, en part de motos. És una ciutat per al clima i perquè són molt pràctics, que la veritat és que hi ha molta gent que va en moto.
Clar.
Però també té cotxe.
Exacte, sí.
La suma de les dues coses és la perfecció.
Encara millor.
Sí, sí.
Exacte. Doncs Enrique Lacalle, president de l'Automobile Barcelona, gràcies per parlar amb nosaltres, i que demà, que s'acaba aquesta fira, doncs que acabi de la millor manera possible i que vagi molt bé i que superin aquests resultats, com vostè comentava,
vostè
que cada any...
Vostè m'ajudarà que no se les perdin.
Exacte.
Ens està escoltant, que passin abans que s'acabi, perquè val la pena.
Exacte, i que superi aquestes expectatives, com cada any diu que passen. Gràcies.
Gràcies.
Atenció, perquè torna el Granota, l'històric tren que fa 27 anys va fer l'últim viatge. El tren farà els primers trajectes oberts a la ciutadania demà diumenge 21 de maig i el proper 4 de juny, amb un recorregut entre l'estació de les Planes i les de Rubí, Terrassa i Sabadell, amb l'objectiu d'oferir un viatge en tren de mitjans del segle XX. En parlem sobre el tema amb el tècnic de gestió del patrimoni històric i recintes de preservació, Marc Rodríguez. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, això ho ha fet en un primer viatge de prova, oi?
Sí, exacte. El diumenge 7 va ser el seu primer viatge de proves, que el va fer amb el personal de ferrocarrils, i bueno, doncs va anar fantàsticament bé.
I a partir de demà ja estarà obert a la ciutadania en general i ho farà en unes dates seleccionades, no?
Exacte. Demà, diumenge 21 de maig, farà el seu primer viatge, obert al públic. El següent serà el diumenge 4 de juny, i després ja aniríem al període de tardor, on començaríem el 24 de setembre, 8 d'octubre, 22 d'octubre, 5 de novembre, 19 de novembre i 3 de desembre.
I per què es diu el Granota? Quina història té aquest tren?
Aquest tren va ser batejat com a Granota per la seva fisonomia. Té dos fanals principals que estan situats al costat dret i esquerre de la testera, que li donen una configuració com els ulls de l'animal, de la Granota. I col·loquialment els viatgers posen davant el tren Granota. A més del seu color verd característic, que feia que bueno, encara més que tingués aquest caire de semblança a l'animal.
Clar, quan va fer aquest últim viatge, el tren?
El tren va fer el seu últim viatge el 22 de juny de 1996. Aquest últim viatge va ser el de la retirada del servei, i d'això fa 27 anys actualment.
I com és? Per què va deixar de funcionar, de circular?
El tren Granota, que ve de l'any 44 fins al 77, va prestar servei a la línia Barcelona-Vallès, i amb l'arribada durant l'any 94 de les unitats més modernes de la sèrie 112, van quedar relegat en una segona part. I progressivament, l'any 96, es van anar substituint els trens Granotes per les unitats 112 que actualment circulen per la línia.
I qui pujava? Quins eren els visitants o els usuaris més habituals d'aquest tren?
Aquest tren feia el servei suburbà de Barcelona fins a les poblacions de Terrassa i Sabadell. Eventualment feia algun tren fins a la Universitat Autònoma o Sant Cugat.
I com s'ha transformat? Quins canvis s'ha fet en aquest tren per tal de que pugui tornar a circular?
Tècnicament, el tren està en el seu estat d'origen, i l'únic que s'han fet són les modificacions d'adaptació a la normativa de seguretat actual. Aquesta ha sigut tant a nivell tècnic, per la seguretat del seu manteniment i de la seva circulació, però sempre preservant l'essència històrica d'aquest material.
Clar, durant els dies de funcionament, el tren Granota farà 6 trajectes per les vies de la línia Barcelona-Vallès. Això és en el període de temps que m'has comentat abans, de la tardor?
Sí, exacte. Ell farà els diumenges que surti, farà Rubí les Planes, les Planes Terrassa, Terrassa les Planes, les Planes Sabadell i Sabadell les Planes. I després les Planes Rubí. Aquests són els 6 trajectes que farà els diumenges que circuli.
I què s'haurà de fer per tal de poder-hi accedir?
Aquest tren, el que es posa en funcionament per apropar-lo a la ciutadania, aquest patrimoni històric que té ferrocarrils, que queda englobat dintre del seu pla estratègic de patrimoni, i la gent podrà gaudir d'aquest viatge a la història amb el propi bitllet de ferrocarrils, el que tingui per l'estació de destí que tingui. No?
Clar, aquí serà com un viatge diferent a la resta, no?, de trens als que estem acostumats, perquè s'aturarà a totes les estacions i els viatgers podran baixar i després tornar a pujar al vehicle, oi? Serà com una espècie de visita d'anar baixant i pujant.
Exacte. Aquest tren farà una circulació normal i correcta, farà la circulació entre les estacions que tingui establertes i les parades que té establert el propi itinerari entre aquestes poblacions, els de Terrassa, Sabadell i també Rubí.
I passarà a formar part d'aquesta oferta de trens turístics. Imagino, doncs, que s'espera, no?, que hi hagi molts turistes per aquestes dates.
Entenem que tindrà bastant èxit i que serà, bueno, un reclam més turístic. Però nosaltres, en aquest sentit, el posem en circulació, no tant amb aquest caire turístic, sinó amb aquest caire de posar el patrimoni dels ferrocarrils a disposició de la ciutadania, no? Uh-huh. Posar, donar a conèixer aquests trens del segle XX que van marcar una època de modernització del propi ferrocarril i que la gent més jove, pues, no els coneix, no?
Exacte. Clar, imagino que potser hi ha visitants, no?, que acaben a pujar-se aquest tren al Granota, recordant també els vells temps, no?, on circulaven amb aquest tren, i ara, de fet, podran tornar a recordar aquesta època, oi?
Exacte. El fet farà, pues, bueno, un viatge de records al seu passat i al propi passat del ferrocarril.
Mm-hmm. Doncs Marc Rodríguez, tècnic de gestió del patrimoni històric i recintes de preservació, gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tren. Esperem que demà hi hagi molts ciutadans allà esperant a pujar, que puguin gaudir al màxim d'aquest record, no?, del tren Granota, i dels nous usuaris, no?, que pugin i que no sàpiguen com era aquest tren abans, anys enrere, doncs que ara puguin provar i saber-ho en primera persona. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem que hi pugueu disfrutar del viatge.
Merci. Atenció al que expliquem ara, perquè 7 de cada 10 catalans té una alta sensibilitat solar, però el 38% no es protegeix mai o gairebé mai del sol. Aquesta és una de les conclusions a les que ha arribat un estudi de l'Associació d'Utilitat Pública Visió i Vida i la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, on es revela que el 15,9% dels ciutadans pateixen afectacions als ulls o a la pell que poden agreujar-se encara més per l'impacte del sol, i que el 72% dels catalans té una sensibilitat moderada, com dèiem, o greu, a aquests rajos. A més, també manifesten que el 67% dels habitants ha patit algun cop cremades a causa d'aquesta radiació ultraviolada, i atenció, perquè indica que 3 de cada 4 ulleres de sol venudes a Espanya són del top manta. En parlem sobre tot el tema amb l'Aurora Torrents, que és la coordinadora de l'estudi de la Facultat d'Òptica i Optometristes de Terrassa. Aurora, molt bon dia.
Hola, què tal?
Com heu fet vosaltres aquest estudi?
Mira, aquest estudi l'hem fet a través d'una enquesta, que de fet encara està oberta, però que s'ha administrat sobretot en òptiques, quan la gent ha anat durant aquests dies, diguéssim, a una òptica, a part d'altra difusió que s'hagi pogut fer, però principalment en òptiques, i s'ha preguntat, doncs, a la gent, doncs això, com et deia, una enquesta, una sèrie de preguntes, a través de les quals al final hem tret una puntuació, diguéssim, doncs, que ens ha permès classificar les persones en funció de la seva sensibilitat al sol. Eren preguntes, algunes d'elles versaven sobre si ens enlluernem, si la persona s'enlluernava molt de nit, o si li molestava la llum solar, si fa servir habitualment crema solar, si havia tingut cremades... En fi, hi havia una sèrie de preguntes d'aquest estil que, ja dic, al final, amb el tractament de les dades, ens ha permès classificar les persones.
I quines persones han participat? Quin era el perfil?
El perfil era tota aquella persona que ha volgut omplir voluntàriament aquesta enquesta. Ja dic, bàsicament s'ha ofert aquesta enquesta quan la persona ha anat a l'òptica per alguna gestió que hagués de fer, per alguna compra d'algunes ulleres, se li ha ofert la possibilitat d'omplir aquesta enquesta, i a part, ja dic, de la difusió que haguem pogut fer dintre, doncs, de grups relacionats amb l'àmbit de l'òptica i l'optometria. I al final hem acabat tenint una participació de més de 1.100 persones, moment en el qual vam parar per treure conclusions, és a dir, per fer una primera anàlisi dels resultats. L'enquesta continua oberta, però els resultats els van fer a partir d'aquestes 1.100 preguntes de participants de tot Espanya. Aquesta enquesta es va aplicar a tot Espanya.
Mm-hmm, déu-n'hi-do. I com més gran és el grau d'intensitat solar a la zona, també és major el grau de sensibilitat visual que tenen els ciutadans?
Doncs sí. Sí, efectivament, el que és Espanya es divideix en 5 regions solars, que s'anomenen, en 5 zones solars, des de la 1 fins a la 5, sent la 1 la que menys irradiància solar rep, que bàsicament és al nord d'Espanya, fins a la zona 5, que és la zona de màxima radiació, que bàsicament és Andalusia, Extremadura, bueno, algunes zones de Llevant. I, efectivament, les persones que viuen en les zones 5, les zones de radiació 5, han presentat una major sensibilitat solar, la qual cosa era bastant previsible. Hi ha més irradiància solar, doncs més molèsties relacionades amb el sol, amb aquesta sensibilitat. Més gent que s'enlluerna, més gent que ha manifestat, bueno, doncs això, molèsties per la llum intensa. Sí, això era un resultat que més o menys, bueno, ens esperàvem, però s'ha ratificat. Sí, que ha estat així,
Clar, una de les coses que diu l'estudi és que un de cada quatre afirma que s'enlluernen sempre o molt sovint. Els catalans podríem dir que tenen una sensibilitat moderada o greu a aquesta llum solar?
Sí. Nosaltres vivim en una zona 3, bàsicament la majoria de Catalunya és zona 3, dintre d'aquesta escala de l'1 al 5, i ha sortit molta gent, efectivament, que tot i no viure en la zona 5, que és la de major concentració de molèsties, Déu-n'hi-do la quantitat de persones que o sigui, els percentatges que han sortit de sensibilitats molt altes i molt altes. Però una cosa que, per exemple, també ha sortit de l'estudi i que jo trobo que és potser el més llamatiu, el més important, és que a la zona 1 i 2, és a dir, les zones on menys sol reben, menys irradiància solar, és on hem trobat que hi ha més persones amb afeccions, amb problemes de la pell i dels ulls. És a dir, allà on menys llum arriba és on més gent, doncs que hi ha més gent amb carcinomes, amb cremades solars. I clar, pensem que això és molt, molt interessant perquè està lligat amb el fet que no es percep que hi hagi massa sol. Són zones que habitualment estan més ennuvolades i la gent no té tant la percepció que sigui necessari portar ulleres de sol.
Clar, imagino que deu ser per aquest excés de confiança, no?, i de creure's que no t'has de protegir en aquest cas perquè no hi ha sol i perquè vius en una zona que no ho requereix quan en realitat sí, no?
Correctíssim, és això. La radiació ultravioleta no es veu, però que no es vegi no vol dir que no hi sigui. De fet, la radiació ultravioleta travessa els núvols i, per tant, ens crema pràcticament igual que si un dia núvol que un dia que no està núvol. I clar, aquesta conscienciació ens fa falta. Ens fa falta sobretot amb els ulls, perquè amb la pell, Déu-n'hi-do com hem evolucionat positivament en els últims anys. No sé, jo quan era petita, posar-se crema solar, bueno, sí, me'n posaven una mica, però vull dir que darrerament és pràcticament impensable que algú vagi a la platja i no es posi protecció solar. Però hi hauria de sol. Amb les ulleres de sol no passa el mateix. No percebem que sigui tan important. I si la pell es crema, l'ull es crema també. El que passa és que, clar, l'ull, com que els efectes són acumulatius, és al cap d'uns quants anys quan et surt la cataracta, et surt la cremada, la fotoqueratitis. Vull dir que ens falta una certa conscienciació en què la ullera de sol s'ha de fer servir més sovint, molt més del que la utilitzem.
Ara deies catarates, no? Quins efectes podem tenir a llarg termini o a curt termini, no?, també en el cas d'altres afectacions que siguin provocades per això?
Doncs moltes. A llarg termini o a mitjà termini, les cataractes. La cataracta prematura, fins i tot en persones de 40 anys, cada vegada veiem més cataractes en gent més jove, és la principal causant d'aquestes cataractes és la radiació ultravioleta que es va acumulant, com dic, amb els anys. Però no només això. La radiació solar pot causar un munt de coses. Pot influir en la degeneració macular, en el pterigion, en fi, una sèrie de noms de moltes patologies oculars que estan relacionades amb això. Ja per no citar també, evidentment, la fotoqueratitis, la cremada directa a la còrnia que es produeix, per exemple, si anem a esquiar i no ens protegim amb unes ulleres de sol com Déu mana, com han de ser, que han de ser de nivell 4, perquè a la neu doncs, hi ha una irradiància a la muntanya, hi ha una gran irradiància solar, i si a més estem envoltats de neu, que la reflecteix tota la llum, doncs ens arriba per partida doble. I aquí hi ha moltes fotoqueratitis. Els esquiadors i esquiadores que no fan servir correctament les ulleres de sol, doncs tenen cremades a la còrnia, igual com ens cremem la pell, es crema també la còrnia.
Exacte.
Amb la gravetat que això suposa, clar.
Exacte, i hi ha molts adults, com dèiem, no, que no utilitzen aquestes ulleres de sol mai o gairebé mai, i també la gent de la tercera edat. Això sorprèn, no?
Sí, només 6 de cada 10 persones grans fan servir ulleres de sol. Bueno, i és molt sorprenent, perquè a més són les persones a qui més els molesta.
Clar, la radiació. Exacte, per això mateix, sí.
Sí, són a qui més els molesta, però aquesta percepció que tenim que si no fa molt sol no cal, o si està núvol no cal, o si porto gorra no cal, i no és això. La radiació, encara que portem una gorra, que això és una pregunta que a vegades em fan, no? Bueno, amb una gorra potser ja no cal. Home, una gorra, per sota de la gorra, si mesurem la quantitat de radiació ultravioleta, també la travessa. Vull dir, no, evidentment millor portar gorra que no portar-ne, però el més idoni seria portar més les ulleres de sol. Els nens, la gent gran, tothom, perquè és més... És a dir, que ens falta aquest grau de consciència que sí que tenim amb la crema solar, afortunadament, que falta una mica de feina a fer encara amb el tema de les ulleres de sol. Mm-hmm. Perquè, a més, la ullera de sol, clar, com molt bé saps, no només és una protecció cap a la radiació solar, sinó que avui dia és un element de moda.
Exacte, sí.
Clar. I, per tant, comprem les ulleres de sol, doncs, en mercadillos, en fi, allà on sigui, i ningú ens garanteix que aquella ullera estigui realment filtrant la radiació ultravioleta, que és la perillosa, i encara que l'estigui filtrant, perquè pot ser que les comprem en un lloc que, tot i no ser una òptica, siguin homologades, vull dir que... Però, clar, qui ens informa de quina és la millor ullera de sol? No totes les ulleres de sol són igual. No ens les hauríem d'emprovar nosaltres i dir, mira, aquestes m'agraden més, em compro aquestes, no? Perquè potser no és la que a tu et va bé. Amb les teves necessitats, amb la teva sensibilitat solar, falta aquesta conscienciació, pensem, de la població cap a l'ús de la ullera de sol.
Mm-hmm. Exacte, m'acabes de respondre justament les dues preguntes que et volia fer sobre el tema del top manta, que m'ha sorprès molt llegir-ho, no? De que 3 de cada 4 ulleres de sol venudes són del top manta, i a més que el 50% són falsificacions. Clar, això com ho podem identificar? Si les comprem en el top manta, vale, però si no les comprem en el top manta, com podem saber que realment es tracta d'unes ulleres falsificades i que no compliran amb la seva funció com a tal?
Exacte, és una molt bona pregunta. És complicat, és molt complicat saber-ho, perquè les falsificacions, igual com es falsifica l'ullera falsificada, també té falsificat el signe CE, Comunitat Europea. Les ulleres homologades han de portar el símbol, una C i una E, a la barnilla o, bueno, allà on sigui, que indica que és una ullera homologada. Clar, és molt fàcil falsificar aquesta C i aquesta E, també. Per tant, realment, si les comprem al top manta o un mercadillo, no tenim cap... Bueno, segur que són falses. És a dir, aquí sí que no hi ha...
Exacte.
Cap, encara que posi el signe de la Comunitat Europea, segur que són falses. Aleshores, el millor lloc per comprar una ullera, ja sé que sembla una mica una pera grullada, però és una òptica, perquè allà estem garantint al 100% que els filtres són homologats, tenen tots els seus permisos, tots els seus segells, tot allò que cal perquè realment estiguin protegint de la radiació ultravioleta. I si les comprem en altres establiments, on també venen ulleres homologades, pot ser que les venguin homologades, no dic que no, però realment tot aquest plus d'informació de quina ullera necessita cada persona, aquesta informació tan important, doncs només la pot proporcionar un òptic optometrista. Perquè jo ho veig fins i tot amb les meves filles. La meva filla l'altre dia va venir, mira quines ulleres liles més maques que m'he comprat al Shane, o no sé on. Home, filla, és molt fàcil caure en aquesta cosa, no? En fer servir les ulleres d'una forma, o comprar-les allà on ningú ens pot garantir que allò ens estigui protegint realment de la radiació solar. És molt difícil, Marc, saber si és una ullera autèntica o no ho és, si no està comprada en una òptica.
Ja. Perquè, a més, una persona que de moment no té problemes, no, d'aquests de solars, no, en els ulls, de que s'hagi cremat o qualsevol cosa d'aquestes, a l'hora de comprar-se unes ulleres, per quin tipus d'ullera ha de demanar? Quin model hauria de tenir?
Va.
Com l'hauria de protegir?
Molt bé. Per saber quina ullera és la millor per cada persona, primer hem de saber, per exemple, una molt bona opció seria fer aquest test solar, perquè aquest test solar, que es pot fer, està en la pàgina web del Fòrum de Gafes, allà encara està obert i qualsevol persona el pot fer, ja dic, en moltes òptiques ens oferiran fer-lo. En acabar, a partir de les respostes que donem a certes preguntes, ens diu ja si som d'un nivell 1, 2, 3 o 4 i, per tant, quin filtre necessitem. De fet, hi ha 5 tipus de filtres d'ulleres solars, que van del 0 al 4. 0, 1, 2, 3, 4. Evidentment, si jo tinc una, per exemple, he d'anar a esquiar, hauré de fer servir un filtre grau 4. Però amb el filtre grau 4, que no sé si tota la població ho sap, no es pot conduir. És un filtre amb el qual, si conduïm doncs, i ens enganxen, doncs ens cauria una multa perquè està prohibit, són massa fosques. Si només les necessitem per anar pel carrer, mitjanament, doncs, amb un grau 1 o 2 ja en tindríem prou. És a dir, hi ha d'haver un optometrista que ens assessori, que ens digui quin és el filtre que necessitem en funció de per on ens desplaçarem, si les volem per conduir, si les volem per fer esport, si les volem per anar a la neu, si les volem per anar a la muntanya. I a més, això relacionant no només amb la necessitat que tinguem, sinó els problemes o les particularitats que nosaltres tinguem. Perquè si jo m'enlluerno només del compte, doncs necessitaré potser, en compte d'un grau 2, doncs dona'm un grau 3. És a dir, hi ha tota una informació aquí al darrere per saber quin és el grau que necessitem, que ens ha de proporcionar, exacte, alguna persona experta.
Mm-hmm, exacte. També influeix, podríem dir, el color dels ulls, que t'afecti més o menys el sol? O no?
Ja, sí, relat, sí. És a dir, hi ha els ulls clars, els ulls blaus, els ulls clarets, tenen menys melanina, menys pigment a l'iris, que és la nineta, aquest múscul de l'ull, sí, que ens dona el color dels ulls. I certament els ulls, quan més clarets són, més deixen passar la llum cap a dins de l'ull. És a dir, que des d'un punt de vista teòric, els ulls més clars són més sensibles a la radiació solar que els ulls molt foscos. Els ulls negres, els ulls marrons foscos, deixen passar menys llum a través del propi iris, no? del propi múscul. I sí, són ulls que encara tenen una certa sensibilitat més gran, una mica més gran, no diria molt més gran, tampoc farem aquí ara un titular, la gent amb ulls clars té molt més perill, però sí que...
però en certa mesura sí que influeix.
Sí. Correcte, sí, en certa mesura influeix, per descomptat que sí.
Uh-huh. Doncs, Aurora Torrents, quantes coses hem après avui sobre ulleres, radiacions solars, no? Sensibilitat solar tant a la pell com als ulls, i també sobre els models d'ulleres que podem i que hem de comprar-nos, no? Per protegir-nos d'aquests rajos solars que tan dolents poden ser per nosaltres i que, encara que no ens conscienciem en aquests moments, ho hem de fer, no?, en un futur, per evitar sustos i per evitar malalties no desitjades. Moltíssimes gràcies per parlar-nos sobre tot això i a protegir-nos del sol ara que ve l'estiu, ara que ve calor, quan surti el sol, doncs tots protegits amb aquests consells que ens has donat.
Això mateix. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me veu, per poder explicar la importància que té això, la protecció solar. I penseu això, que si el sol no crema, doncs crema, no vol dir que no ens estigui afectant.
Exacte.
S'ha d'utilitzar, ens hem de protegir.
Exacte. Això com quan vas a la platja i dius, bueno, no em poso crema perquè està així mig tapat al cel, doncs no, en el fons és el dia que més et cremes i el dia que més protecció t'has de posar.
Justament, el mateix amb els ulls. Hauríem de pensar el mateix pels ulls.
Exacte. Doncs moltes gràcies, Aurora.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Merci.
Adéu.
I continuem d'aquí no res, perquè de quina generació sou? Us sentiu identificats amb la gent de la vostra generació? És interessant el que tractarem ara. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
Y ofertas increíbles como esta.
Pescadilla de lonja española, pieza de 1 a 2 kilos, solo 6,99 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ser d'una generació o d'una altra és clau en la manera d'entendre el món, o almenys això és el que diu un estudi del que parlarem ara aquí, al matí del cap de setmana. Boomer, Millennial o Generació Z? Parlem de generacions perquè la divisió de la societat en generacions ajuda a entendre com l'època en què es neix influeix en la visió sobre el món, tot i que els experts consideren que cal tenir en compte també altres factors. L'adjectiu boomer avui en dia s'usa habitualment entre els joves per burlar-se d'actituds de persones de l'edat dels seus pares, fent una referència clara al concepte de generació. I fa pocs mesos, l'enquesta sociopolítica del Centre d'Estudis d'Opinió va preguntar amb quins elements se sent la societat més identificats. Aquí l'opció que va obtenir més respostes va ser la de la meva generació, escollida pel 56% dels enquestats per damunt de la ideologia, la classe social, el país, el municipi o la religió. Sobretot plegat, en volem parlar amb la politòloga Carol Galais, que ha publicat diverses recerques sobre generacions. Carol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Formar part d'una generació o d'alguna altra és gairebé determinant a l'hora de configurar aquesta personalitat que té cadascú?
Home, formar part d'una generació és bastant explicatiu de moltes coses que tenen a veure amb els teus patrons de consum, amb les teves actituds polítiques, amb la teva manera de veure el món, les institucions. No determinant, però sí que explica bastant. I és probable que t'assemblis més a la gent que té una edat similar a la teva que no pas a la gent que té 20 anys més o 20 anys més, perquè són diferències pel que fa a les experiències que has viscut, a les condicions materials en les que has viscut, i això marca bastant.
Mm-hmm. I és dolent, podríem dir, donar una importància molt gran a aquest concepte de generació?
Home, és sorprenent fins a cert punt que el CEO hagi descobert aquesta dada. El que vol dir és que la gent és conscient de que existeix aquesta divisió entre les persones i potser que no estan conscients d'altres divisions que tenen a veure, per exemple, amb la classe o amb els recursos, no? Perquè quan tu li preguntes a una persona de quina classe social se sent o es percep, generalment et diu que mitja alta, i això generalment no es correspon amb la realitat. I en canvi sí que veuen que pertanyen a un grup d'edat, no? A una generació particular i característica. Això vol dir una sèrie de coses. Volen dir que ho perceben com una condició més neutra, potser menys conflictiva, una condició que han vist reflectida i repetida als mitjans de comunicació. És un element d'anàlisi sociològic i politològic, però que és bastant pop, no? Que ho utilitza la premsa, ho utilitzen els mitjans de comunicació, també la publicitat, per vendre i per explicar el món, i això arriba a la gent, no? I també, d'alguna manera, és de totes les possibles divisions i classes o categories que hi ha en el món i a la societat, és una de les més intuïtives, no? Els nens de seguida perceben que són, doncs, això, els més joves de la família i diferents dels grans, i és potser una manera una mica naïf de percebre el món, que no deixa de ser veritat que existeixen aquestes divisions, però és com una manera de resumir moltes altres línies de conflicte que també existeixen, però que són més difícils de veure i són menys intuïtives.
Mm-hmm, clar. En quin període, més o menys quin període de temps comprèn els anys d'una generació?
Hi ha bastanta divisió d'opinions respecte a això, perquè cada escola, cada centre d'estudis ha fet les seves pròpies divisions, i fins i tot quan es posen d'acord amb el nom, com per exemple els boomers famosos, no?
Uh-huh.
Trobes, depenent de l'autor, de la casa d'estudis, de la casa d'enquestes, que els anys ballen una mica, no? A més, nosaltres tendim a referir-nos a les divisions que han establert els americans, com per exemple, doncs això, no? Els boomers, la generació X, la generació Y, també dita millennials, i això és una divisió una mica transplantada. La utilitzem perquè així d'alguna manera ens hi podem comparar, no?, entre distintes nacions occidentals, però de fet, com que depèn en part dels trets demogràfics i de si una generació està buida o plena, és a dir, si hi ha hagut molta o poca gent que hagi nascut en un període determinat, doncs això per països canvia, no? Per exemple, els boomers, que seria la generació dels baby boomers, no?, als Estats Units haurien nascut entre el 46 i el 64, i a Espanya... espera, que t'ho miro. A Espanya no seria el mateix. A Espanya no, seria més aviat cap al 50-60.
Bueno, hi ha una petita variació.
Sí, exactament.
Però que els anys varien, bàsicament. Després...
Sí, vull dir que varien, no? Vull dir, sí. Tu dius, ets un boomer. No? L'expressió popular ets un boomer, sí. Senzillament vol dir que ets un vell, però no, de fet vol dir que pertany a la generació del baby boomer, que als Estats Units està bastant determinada, que és entre el 46 i mitjans dels 60, i per exemple a Espanya, doncs aquestes fronteres variarien una mica, llavors varia bastant. També ara mateix està dient la generació alfa, que encara no la podem perfilar perquè són nens petits, encara no han entrat a les enquestes i per tant no tenim dades d'enquesta. Doncs bueno, hi ha gent que diu que són els nascuts a partir del 2010, altres a partir del 2013. Nosaltres hauríem de veure, jo crec, esperar aviam si hi ha realment algun esdeveniment o període social que els marqui abans de poder determinar que és realment una generació amb característiques polítiques pròpies.
Clar, clar, clar. Perquè quantes generacions hi ha actualment?
Doncs
quines diferències?
Depèn d'una mica de la casa d'enquestes del centre d'estudis i dels autors. Hi ha gent que diu que són unes 7, 6, sempre estaria al voltant d'això, no? Sempre referim-nos, jo prefereixo referir-me sobretot a un centre que es diu Pew Research Center, que són els que fan, sempre estan intentant ajustar en aquests límits de generació. Llavors, alguns dels més grans, no?, dels que tindríem més edat, seria la generació silenciosa, nascuts aproximadament entre 1925 i 1945. Li diem silenciosa doncs, perquè encara no tenien pràcticament mitjans de comunicació. Els més grans ni tan sols van créixer amb una ràdio, imagina't, molt menys amb televisió. I, doncs, bueno, caracteritzats per bastant economia de subsistència, pràcticament poca economia de consum. Després, doncs, el trauma de les guerres, no?, i fins i tot de l'amenaça de la guerra nuclear, etc. Són molt familiars. Després tindríem els famosos baby boomers, nascuts aproximadament entre el 46 i el 64, sempre tenint en compte patrons americans. I aquesta gent, a part dels més nombrosos, que també vol dir que tenen un cert grau de poder, no?, perquè són de vegades els que decanten el resultat d'unes eleccions, no només per la seva edat, sinó perquè són un grup més nombrós. I això vol dir que els polítics, partits polítics, institucions, els tenen molt en compte a l'hora de dissenyar polítiques públiques. I això els fa sentir-se particularment importants. Però, a més, per les dades en què van créixer, doncs van viure alguns dels moviments per les llibertats i els drets civils a finals dels anys 60, no?, i principi dels 70. Tot i que aquí també trobem un problema amb aquestes divisions de les generacions, i és que els més joves d'una generació s'assemblen molt als més vells de la següent. I aquí la generació següent seria la famosa generació X, que coneixem sobretot per la música grunge, no?, Nirvana i companyia. Són els nascuts aproximadament entre el 65 i el 79, i aquests tenen un tret molt característic. Si els d'abans eren molt cívics i compromesos i molt respectuosos amb les institucions, aquests són molt escèptics, també deixen a ser més abstencionistes, no? Però, clar, els més vells d'aquesta generació... Perdó, sí, els més vells d'aquesta generació s'assemblen més als més joves dels baby boomers, per tant, tampoc hi hauria un trencament tan descarat. I després vindrien els famosos millennials o generació Y, que al principi tenia una premsa espantosa. O sigui, de tota la literatura més popular sobre les generacions, aquests eren els que tenien pitjor premsa. Els hi van atribuir característiques de capriciosos, sentiment de que teníem drets però no pas deures, de que sentíem molt especials i que eren poc fiables, no? I poc propensos a sacrificar-se pel bé comú, etc. Uh-huh. Però bueno, això podria haver canviat també. I serien pues, això, aproximadament els nascuts a partir dels 80, de l'any 80 fins al 94, i després vindrien la generació Z, també dit Centennial, i gent, també alguns, els primers absolutament natius digitals, ja neixen una vegada ja està establert internet, han crescut perfectament familiaritzats amb tot tipus de dispositius tecnològics, amb les xarxes socials, etc. I jo diria que és la generació més inclinada a tenir en compte les diferències dels altres. Són com a molt respectuosos amb la identitat dels altres i també molt inclinats a protegir la seva pròpia identitat, no? La seva idiosincràsia i les coses que els caracteritzen i diferencien dels altres. No m'atreveria a dir que són més individualistes, perquè també són els més ecologistes, preocupats pel canvi climàtic, etc. O sigui, tenen una certa consciència d'espècie, però és veritat que estan molt preocupats pels drets individuals, les esferes individuals i particulars dels altres i la seva pròpia. I després vindrien aquesta generació alfa, que encara no sabem ben bé què és el que les caracteritzarà.
Clar. Parlant d'aquestes generacions, també podem dir, no?, i podem fer com una espècie de recorregut, no?, de visió sobre el tema, i és que hi ha més distància, potser, entre els nostres pares i els nostres avis que no pas entre nosaltres, no?, i els nostres pares. No hi ha tanta diferència, potser.
Sí, hi ha algunes generacions que tenen com un trencament, no?
Més fort, exacte.
Més fort, exactament. Això depèn de si hi ha hagut grans esdeveniments més traumàtics, però sobretot jo diria que depèn del canvi econòmic i tecnològic. Llavors, i això també es veu a la cultura popular, no? O sigui, quan es comença a parlar fortament del tema de generacions, doncs quan apareix el rock and roll, per exemple, no? Hi ha un canvi estètic, són gent jove que ha estat educada, que ha gaudit d'electrodomèstics i d'aparells que els permeten doncs informar-se i consumir cultura popular d'una manera diferent a la dels seus pares. Aquí es viu molt als anys 50-60. I, doncs, clar, nosaltres això amb els nostres fills no està passant tant, però clar, amb els avis sí, efectivament. Els avis no és que no siguin nadius digitals, és que alguns doncs això ni tan sols tenen habilitats digitals bàsiques, diguem. Llavors, aquí sí que hi hauria un trencament important, perquè aquests patrons de consum d'informació i de lleure doncs, alteren molt o determinen molt les seves actituds polítiques.
Mm-hmm, exacte. Normalment les idees que formem durant la joventut es mantenen constants al llarg dels anys?
Doncs la resposta curta és que sí. De fet, fins i tot hi ha estudis en psicologia que diuen que això afecta fins i tot els teus gustos musicals. El teu grup favorit, el teu grup de música favorit, segurament és el que era quan tenies al voltant dels 13-14 anys.
Mm-hmm,
i això s'aplica a moltes de les seves actituds i pensaments i valors, no? Llavors, hi ha una possibilitat de canviar, hi ha possibilitat de que la persona evolucioni, també es diu que la gent a mesura que es fa gran, que envelleix, es torna més conservadora, però el cert és que alguns dels teus patrons bàsics de pensament que regiran com perceps del món la política i que es formen al voltant de la teva adolescència, diguem. També aquí també està discutida la franja, i hi ha gent que diu entre els 11 i els 25, i hi ha gent que diu no, és al voltant de la majoria d'edat. Bé, en algun moment entre adolescència i tarda adolescència, sobretot les condicions polítiques, especialment si hi ha hagut algun esdeveniment diguem, que sigui important, barra traumàtic, no? Pensant en el coronavirus, però també en alguna crisi econòmica, cop d'estat, etc., canvi de govern, que afectarà com vegis la vida, com vegis la política i com votaràs, etc., la resta de la teva vida. De fet, hi ha una teoria de l'Engelhardt, de mitjans dels anys 90, que combina dues idees. La idea de la carència, de la falta d'alguna cosa, i la idea de l'adolescència. I diu que aquesta combinació d'aquestes dues coses és el que permet el canvi generacional, en el sentit de que el que a una generació els hi falta quan són adolescents és el que els obsessionarà la resta de la seva vida i el que farà que s'orientin a buscar aquesta cosa que els hi falta. Llavors, bàsicament, hem crescut en condicions d'escassetat econòmica, material, seran més materialistes la resta de la seva vida i buscaran, doncs, comoditat, béns materials, físics, i, en canvi, si el que els ha faltat han estat llibertat i drets, doncs, a la resta de la seva vida estaran més orientats a expandir la llibertat i els drets, no? Serà una generació més postmaterialista.
Exacte. I a Catalunya, per exemple, per volum demogràfic, podem dir que les generacions més presents a la societat serien la X, els baby boomers, no?, i els millennials.
Juraria que la X, si no m'equivoco, no tinc ara mateix al davant la piràmide demogràfica de Catalunya.
Podríem dir que és força boomer Catalunya o no?
Podríem dir que és força boomer, sí, boomer i, entre boomer i senial estaria la cosa. Uh-huh. Que és una combinació interessant, perquè, clar, els boomers, i a més, també hem d'insistir en aquesta idea, no? Que cada vegada que parlem de boomers, millennials, senials, estem trasplantant una idea molt bàsica i una mica rudimentària del que són les generacions demogràfiques, socials i polítiques als Estats Units al nostre territori, que en algunes coses funcionen i en altres no. Llavors, probablement a Espanya i a Catalunya i en altres generacions ja no tenen nom, no? Llavors, entre els baby boomers, per exemple, bueno, sí que tenen nom per a la literatura espanyola. Dintre del que considerem baby boomers aquí estaria la generació cívica a Espanya, que van ser els que van viure la transició els primers anys de la seva joventut, i que tenen sempre un paper més actiu en política, no? Són més compromesos, voten més, es preocupen més pel dia a dia, per l'actualitat política, i en canvi els xenials, doncs, tradicionalment han estat més abstencionistes, més desconfiats cap a la política, i bé, doncs aquí hauríem de fer un seguiment de com són les properes generacions. Per exemple, hi ha la sospita de que la gent que era jove, pels vols de la seva majoria d'edat, 20 anys, quan va passar el 15M, cap al 2011, això segurament serà una nova generació política. Tenim algunes dades que així ho indiquen, no? Que la gent que va viure en una determinada edat aquests fets, doncs, s'ha quedat amb uns nivells d'interès per la política i de propensió a participar i a manifestar-se més gran que la gent que és lleugerament més jove o més vell. I a Catalunya encara és aviat per dir-ho, però per la mateixa lògica, la gent que tenia els vols d'això a la tardor adolescència, primera joventut, pels vols de l'1 d'octubre del 2017, doncs probablement serà també més participativa, etcètera, no? Més inconformista, més lluitadora, etcètera.
Curiós això. Perquè, per exemple, no, si pensem en les generacions futures... Tu, per exemple, Carol, com les veuries? Com les veus? Com creus que seran?
Doncs hi ha algunes coses, per seguint una mica aquesta lògica del Pew Research Center i de les generacions americanes, que ens poden donar algunes pistes, no? Jo sí crec, per exemple, que la generació que ara ens entra a les enquestes, no? que podem copsar, perquè la generació alfa és massa jove. Llavors, aquesta generació Zeta o Centennial trobo que és més postmaterialista i que ho serà. Llavors, estan més orientats als valors de l'autoexpressió, el que dèiem, no? Preocupats per la identitat dels altres, respectuosos amb la diferència, i això és probablement tindrà conseqüències a les nostres institucions i a les nostres eleccions, no? Això vol dir que doncs, probablement seran més sensibles a polítiques que tinguin a veure això, no? Amb les identitats. I potser passaran més de polítiques que tenen a veure amb les condicions materials de les persones, una mica com si estiguéssim als anys 70, si vols. I després, bueno, és difícil de dir si això canviarà o no, però presumiblement la generació següent serà diferent, també. Vull dir, ells estan creixent amb una concatenació de crisis econòmiques que cada vegada segueixen més, i és possible que la següent generació, és a dir, els nens que ara tenen pels vols de 5 anys, tornin a ser pues una generació més materialista. No sabem si més individualista o més comunitarista, però probablement més preocupades per la supervivència i per les condicions materials.
Exacte. Sí. Doncs, Carol Galais, experta en aquestes recerques sobre generacions, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. per fer-nos aquest resum de generacions, a veure si ja tothom sap a quina generació pertany. Jo, a mi em sembla que sóc de la generació Z, no? Aquesta que va del 94 fins al 2000 i alguna cosa.
Sí,
perquè sóc del 98, així que m'agafa justament...
Sí, jo sóc una genial, sóc una genial molt jove, jo.
Mira, veus? Ja estem les dues situades, sabem més o menys el que som. Sí, sí. Doncs això, moltíssimes gràcies, Carol, així veient aquesta radiografia, no, de Catalunya i de les generacions en si. Gràcies. Gràcies. Demà diumenge és l'últim dia de Girona Temps de Flors. Aquesta 68a edició del certamen ha comptat amb 126 muntatges amb un gran alleu de visitants tots aquests dies. Aquesta edició ha estat adaptada a la sequera que viu Catalunya i, a tall d'exemple, les escales de la Catedral de Girona s'han omplert amb un muntatge que s'ha regat amb aigua emmagatzemada en uns dipòsits que hi ha a les mateixes escales. Sobre tot plegat, en volem parlar amb la regidora de Promoció Econòmica, la Glòria Plana. Glòria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, com comentava, una edició marcada per la sequera que pateix Catalunya i que ha fet que aquest festival s'hagi d'adaptar a la situació per tal d'evitar aquest malbaratament d'aigua, no?
Sí, hem hagut de prendre mesures per adaptar-nos a les restriccions que va marcar l'ACA i, per tant, una de les mesures era aquesta que estaràs explicant ara, que hem utilitzat el rec de supervivència. En aquest sentit, doncs, hem agafat aigua freàtica, aigua de pous, i les hem transportat en un dipòsit que hem repartit a diferents dipòsits més petits a cada un dels projectes i muntatges de temps de flors de l'exposició. I, per altra banda, també, el que hem fet ha sigut, doncs, totes les flors i plantes que hem utilitzat per aquesta edició, doncs són plantes que requereixen poca aigua. Per tant, d'aquesta manera, pensem que complim amb les restriccions de que ens ha marcat l'ACA, com deia, i a la vegada, doncs, podem assegurar i garantir, doncs, uns projectes al màxim de curosos i al màxim de macos, no? Vull dir que, en aquest sentit, complim amb aquests dos propòsits.
Mm-hmm. Clar, s'han fet molts muntatges que porten aquest missatge d'estalvi d'aigua i també de respecte pel medi ambient, oi?
Exacte. Són dues de les coses que tenim molt marcades, però aquesta edició encara més per la situació en què ens trobem de sequera.
S'ha fet una proposta, entre d'altres, que denuncia la quantitat de plàstics que hi ha al mar i que, bueno, serveix, no?, per generar consciència en aquest sentit. És l'any que més consciència i més sostenible s'ha fet aquest temps de flors?
Bueno, sempre estem, com deia, no? En cada edició nosaltres vigilem, doncs, que sigui tot sostenible, ja no només les plantes, sinó tot el que representa l'organització, que sigui el màxim de sostenible. I sí que és veritat, doncs, que hi ha hagut alguns projectes aquest any, doncs, que molt relacionats amb tot el que fa referència a l'estalvi de l'aigua i doncs, aquesta reivindicació, doncs, que hem de ser tots molt conscients de la utilització de l'aigua i que l'aigua, doncs, és un bé de necessitat que cal conservar i que l'hem de saber gestionar i tractar.
Clar, i parlant precisament d'aigua, no? Quan es va donar el tret de sortida, aquesta edició de Girona Temps de Flors, l'aigua va ser precisament protagonista perquè va començar amb pluges, no?, aquesta jornada. Com va ser començar d'aquesta manera? Era necessària, no?, aquesta pluja?
Home, doncs, a veure, el divendres, en què Girona va ser el dia que se van acabar tots els muntatges i va ploure bastant. Però, i realment, tots els voluntaris, perquè Girona Temps de Flors, recordem que són més de 1.000 voluntaris que estan executant els projectes, doncs, que es van mullar realitzant els projectes, doncs la veritat és que en cap moment em varen dir mal, és a dir, que tothom estava content perquè plovia.
Exacte.
I a l'endemà, doncs, el dia que es va donar el tret de sortida, el dia que es va iniciar el Girona Temps de Flors, doncs també tothom estava molt content perquè les autoritats i totes les persones que varen voler fer el recorregut
doncs el varen fer amb paraigües i, per tant, doncs, sota la pluja també té el seu encant, no? Temps de flors, i més aquest any. Per tant, benvinguda sigui la pluja, i si han de muntar doncs, més temps de flors perquè plogui, doncs molts muntarem. Si és per això, doncs cap problema. Que plogui, que plogui.
La pluja no va paralitzar les ganes de tots els visitants de visitar aquest temps de flors, oi?
No, la gent, doncs, ells tenen el seu calendari, que aquestes dates és temps de flors, i ho tenen previst així, i en pluja o no, doncs, els propis gironins sortim al carrer i la gent de fora, doncs, ens ve a visitar.
Uh-huh. Enguany hi ha hagut una gran quantitat de visitants? Ha complert amb les expectatives?
A veure, a data d'avui encara no s'ha acabat el giro de temps de flors i no podem donar dades encara fins demà, però ens movem sobre els mateixos paràmetres, les mateixes dades, més o menys que l'any passat. Uh-huh. Demà ho acabarem de tenir i, per tant, jo suposo que seran més o menys a nivells de l'any passat.
Alguns que també han aportat les seves idees en aquest muntatge han sigut les escoles gironines, no?, que han aportat les seves propostes pel carrer de la ciutat. Què és el que han fet?
Bé, sempre, o sigui, les escoles i els infants tenen reservat el carrer Nou, i aquí el carrer Nou doncs, han fet els seus muntatges, també relacionat amb la sequera. Ells, cada un d'ells ha portat doncs, la seva visió de quin projecte i de quina... quin projecte artístic presentaven per identificar i per dir com assumeixen ells doncs, la sequera. I, per tant, ha sigut un espai dedicat en aquest sentit doncs, a aquest tema. A part, també hi ha altres, ja a nivell més grans, no?, d'altres cursos, hi ha hagut diferents instituts i diferents centres de secundària que han fet projectes a diferents espais de giratres de flors, tant del propi barri vell com d'altres barris. Per tant, això vol dir que la conscienciació de que temes de flors necessita cada vegada més un relleu, no? Perquè, clar, les persones que també ens ajuden a fer-ho es van fent grans i, per tant, aquesta conscienciació i aquesta implicació de la gent jove en fer projectes i col·laborar en temps de flors és molt important.
Clar, clar, clar. I aquest any, per exemple, amb quines novetats ens hem topat?
Novetats? Bueno, n'hi ha hagut diverses. Sobretot, doncs, a veure, cada un dels projectes té, com que són projectes efímers, o sigui, duren una setmana, i per tant, cada any tots els projectes que es realitzen són novetats, des del que hi ha a les escales de la catedral fins al que hi ha a la plaça de l'Assumpció del barri de Sant Narcís, i per tant, cada un d'ells és novetat, perquè mai cap projecte es repeteix.
I quin ha estat el muntatge, podríem dir, més visitat? El que ha cridat fins al dia d'avui més l'atenció?
A veure, tampoc tenim aquestes dades encara, però o sigui, sempre, normalment, com que és de pas i, per tant, doncs, és icona, a les escales de la catedral són sempre dels més visitats. També els banys àrabs, també Sant Lluc, també la plaça dels Jurats, els jardins dels Alemanys, són molts els diferents projectes i diferents espais visitats, i com no també aquest any, el que em deia, no? el de Sant Narcís, la Bevesa també, com que s'ha obert a diferents barris, doncs aquests també han estat bastant concorreguts.
Una de les coses que hem pogut veure aquest any, però, ha sigut aquesta recuperació d'alguns punts, com ara patis tancats, que durant la pandèmia havien estat tancats, no?, precisament, i que no es van encara tampoc obrir l'any passat. Aquest any, però, sí que s'han pogut veure ja, no?
Sí, aquest any ja han estat, s'han pogut obrir tots els espais interiors que s'havien tancat per la de resultes de la pandèmia. L'any passat tampoc encara no es van obrir per tema de seguretat, d'acord amb el FICCAT, però aquest any ja sí. I, per tant, s'han pogut visitar espais com el Museu d'Història de Girona, com el pati del Museu dels Jueus, la Casa Llobinai, Sant Lluc, etc.
Podríem dir que es tracta d'una experiència més aviat sensorial, tot aquest espai?
Bueno, és una experiència sensorial, sí, perquè, evidentment, doncs, a part de la visita que es fa en l'espai de patrimoni arquitectònic, doncs, evidentment, hi ha tot el sentit de la visió de les flors, de les olors, és tot una visita amb una experiència molt sensorial, sí, i tant. Mm.
Durant tots aquests dies, l'alcaldessa de Girona reivindicava, no?, aquesta mirada crítica que porta temps de flors en relació a qüestions com, per exemple, el canvi climàtic, i a pensar i reflexionar sobre diferents temes. Clar, això és una cosa important per a vosaltres, imagino, no?, i que serviu com a exemple, no?
Clar, nosaltres som molt sensibles a tots aquests temes, tot el tema de la sostenibilitat, tot el tema del canvi climàtic, i és una manera també, tot i que, evidentment, nosaltres, per part del govern de la ciutat, nosaltres no intervenim en dir quins temes s'han de fer els projectes, perquè això són els propis artistes que ens presenten els seus projectes i després nosaltres doncs, els anem posant a cada un dels aspectes que pensem que més adequadament toca, però sí que és veritat doncs, que és com un aparador per conscienciar i per fer pedagogia que hem d'estar molt per vigilar amb tot el que està passant en el nostre planeta i de cara als nostres fills i les nostres filles.
Mm-hmm, exacte. Doncs, Glòria Plana, regidora de promoció econòmica, que vagi molt bé aquest temps de flors avui dissabte i demà diumenge, que és quan acaba, i que es compleixin amb totes aquestes expectatives que teníeu des d'un principi. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i encara us queda un parell de dies per venir-nos a visitar. Per tant, moltíssimes
exacte.
Gràcies i aquí us esperem.
Merci, gràcies.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia. I després de parlar de temps de flors, tornem d'aquí una estona per parlar de les mesures que vol prendre el govern per tal de regular les feines a l'aire lliure en onades de calor, i li preguntem a una persona que ho pateix en primera persona. Fins ara.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Soy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Vamos a entrar, es una frutería pequeñita, ¿se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
Con estos días de calor que...
Ahora mismo, ¿cuánto cuesta el kilo de la sandía?
1,85 el kilo.
O sea, sigue siendo un precio muy elevado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 21 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Reduir les franges horàries. Això és el que es va fer l'any passat després de que un treballador de la neteja morís per un cop de calor a Madrid. Ara el govern sembla ser que vol regular aquestes feines a l'aire lliure i nosaltres en parlem amb la Coila, que es dedica precisament a això. El govern espanyol vol regular les feines a l'aire lliure en onades de calor, i diuen que ho faran modificant el reglament de prevenció de riscos laborals. En concret, quan l'Agència Espanyola de Meteorologia decreti alerta taronja o alerta vermella, estarà prohibit treballar a l'exterior, exposat al sol i també a la calor. Una de les persones que ho ha patit i ho pateix encara en primera persona és la Coila Morales, que és treballadora de recollida de residus i neteja viària a Barcelona. Coila, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Dicen que esto será para proteger principalmente a los trabajadores de la limpieza, como es tu caso, que algunos incluso han llegado a morir por golpes de calor, ¿no?
Sí, sí. El año pasado un compañero en Madrid, desgraciadamente, murió por esta consecuencia, sí.
¿Tú cómo lo vives en primera persona?
Pues la verdad es que bastante mal. Y cada año se va notando que es peor. Es más difícil aguantar trabajando con esa calor.
porque la energía no es la misma. Si ya cuesta hacer vida normal, con esta calor, pues trabajar muchísimo más. Y más en verano, que la gente sale más, hay más suciedad.
Claro. ¿Tú en qué situación te encuentras? ¿Cuál es tu horario y cómo lo sufres todo esto?
Nuestro horario es de 7:20 a 2:10 del mediodía, pero en verano, el año pasado, a consecuencia de lo que pasó en Madrid, se cambió y se puso julio y agosto de 6:00 a.m. a 12:30. Se nota un poquito la mejora, porque te quitas unas cuantas horas de calor del mediodía, pero bueno, los compañeros de la tarde siguen con el mismo horario, ya que no podían cambiárselo, porque si no sería plegar más tarde.
Claro.
Ellos lo sufren más. Se nota mejora, pero igualmente se sufre la calor.
Claro, lo vivís en primera persona y además lo sufrís porque estáis muchas horas en la calle, prácticamente todo el día, ¿no?
Sí. Sí.
Y claro, han anunciado cambios en este reglamento de riesgos laborales y dicen que van a incluir reducciones de jornada y cambios en los horarios. En tu caso, como comentas, ya se hizo el año pasado, pero ¿este año habrá algún cambio más o se quedará igual?
Intentaremos, cuando se establezcan las medidas y ya sea oficial, intentaremos negociar con la empresa, sobre todo para los compañeros de la tarde o la gente más mayor, que se les pueda dar otro horario, sobre todo los de la tarde, que son los que están de 2:00 a.m. a 8:30 y son los que más lo sufren. Intentaremos negociar con la empresa para que tomen medidas.
Exacto.
Con esos horarios y esas personas.
Exacto, claro. Ahora, en estos momentos, ¿no?, toda España está en alerta por esta sequedad extrema, ¿no?, y la capacidad del agua también está al 50%, los embalses. Es el quinto peor año desde que hay registros. Esto en vuestro sector, que también usáis agua, lo notáis, imagino, ¿no?
Sí.
¿Y cómo lo
ves? Aquí también se lleva... Yo soy barrendera y soy de las que van con el carrito y barriendo, pero claro, al no haber agua, realmente las calles se baldean, se mojan con las mangueras, se limpian con mangueras, y claro, al no haber agua también hay restricciones. Y es necesario para los olores, para refrescar también es necesario. Ahora no sé si se tomará medidas, porque como las medidas se toman cuando hay sequía, no sé si afectará.
Tú, Coila, ¿qué zonas llevas de Barcelona?
Yo estoy en el hospital de Llobregat.
Claro, y ahí también hay esta situación, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, la situación es peor que en el resto de España. Los embalses tienen una mediana del 25% de capacidad y 500 municipios están en situación de excepcionalidad. Ahí en el Hospitalet imagino también que los sufrís y tenéis que tomar medidas. ¿Qué medidas tomáis vosotros para a la hora de limpiar las calles y hacer este trabajo de limpieza?
Bueno, nosotros el agua que utilizamos es la del subsuelo.
Y vosotros desde el sector, tanto tú como tus compañeros, ¿qué es lo que pedís? ¿Cambios de horarios, como antes hablábamos, ¿no? Esta franja horaria que os quitan, ¿qué es lo que más pedís? ¿Más flexibilidad en algún otro aspecto?
Sí, cambios de horarios, medidas para que por la tarde haya esos tipos de faenas de las que no se hagan, como solares, plazas que estén expuestas al sol, que la gente no vaya sola, que vaya acompañada, por si le diera un golpe de calor o se encontrara mal, siempre tuviera un compañero que pudiera socorrerlo. Medidas que no se trabaje de 12 a 4 de la tarde, que no hubiera nadie por la calle, si se pudiera. No sabemos si lo llegaremos a conseguir, pero este tipo de medidas.
Ya. Antes me comentabas...
Las que se hacen sean un poquito más cortas también, porque no es lo mismo trabajar con otro tipo de temperatura que estar más activo, que en verano, cuando hace más calor, cuesta mucho más tirar.
Claro.
Y acabar la faena.
Sí, sí. Antes me comentabas, ¿no?, este compañero de Madrid que decías que había sufrido este golpe de calor. ¿Tú has tenido alguno o has vivido alguno en primera persona con algún compañero con el que hayas trabajado y te hayas encontrado justo en ese momento?
No, exactamente yo no, sí que encontrarte mal, más débil, mareado, eso suele pasar casi a diario.
Casi a diario.
Sí, sí. El estar muy bajo de fuerza, llegar a tu casa súper cansado, sin nada de energía, porque a las 6 de la mañana igualmente ya hace calor. Ya cuando empieza la jornada hace calor.
Claro. ¿Y a las 12?
Sí, y a las 12 también. Aún más. Sobre todo la tarde. La gente que empieza a las 2 de la tarde lo sufre, lo padece muchísimo. Y sí, la gente lo que se queja es eso de la falta de energía, de mareos.
Uh-huh. ¿Y qué medidas tomáis vosotros en vuestro trabajo? ¿Qué es lo que hacéis para evitar estos golpes de calor?
Pues por la gente que hace planos de barrido, uh-huh. Intenta hacer cambiar el recorrido para hacer a primera hora, cuando no pega tanto el sol, hacer las zonas donde toque más el sol, y la segunda parte, cuando empieza a salir más el sol, pues las zonas de sombra.
Claro.
Sientan, se puede sentar, cuando hacer descansos, cuando te vas muy cansado, hacerte una paradita de 5 minutos a la sombra.
Uh-huh.
Por la tarde, eso, no ir solos, que nadie de la tarde vaya, siempre vayan acompañados, que se eviten las zonas como solares, plazas, que estén expuestas al sol.
Sí, sí. Pues Coila Morales, trabajadora de recogida de residuos y limpieza viaria en el Hospitalet. Gracias por hablar con nosotros, por mostrarnos tu caso, vuestro caso en primera persona, lo que vivís en el sector de la limpieza. Y esperemos que este verano sea bueno con vosotros y os trate lo mejor posible, porque no podéis tener estos sustos de golpes de calor y que lo sufráis tanto como comentas. Gracias.
A ti, muchas gracias.
I parlem ara de que han identificat els gens que relacionen el TDAH amb una menor esperança de vida. Estudis epidemiològics previs ja havien relacionat el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat amb una esperança de vida menor i, de fet, la mortalitat és fins a 5 vegades més elevada que la de les persones sense aquest trastorn. Un estudi que, per cert, ha identificat, a més, per primera vegada, la base genètica d'aquesta correlació. Ens ho explica i li preguntem així a la investigadora del grup de psiquiatria, salut mental i addiccions de l'Hospital Vall d'Hebron, la doctora Maria Soler Artigas. Maria, molt bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esta elevada mortalidad es también, supongo, ¿no?, por los comportamientos de riesgo, ¿no?, que tienen los pacientes que tienen este trastorno y los malos hábitos que a menudo pues presentan estas personas, ¿no?
Exacto. O sea, esta mayor mortalidad no es debido al trastorno en sí, sino a otras cosas relacionadas con el trastorno, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas con TDAH pues sí tienen tendencia, ¿no?, a tener hábitos perjudiciales, como puede ser el fumar, tener una dieta poco saludable, que se relaciona a su vez pues con diabetes o enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y también pues son personas más propensas a tener conductas de riesgo, ¿no? Pues como el uso de sustancias o también más riesgo de tener accidentes, y todo esto obviamente pues tiene un impacto también en la esperanza de vida.
Uh-huh. ¿Y todo esto cómo lo habéis descubierto?
Bueno, pues como muy bien decías tú en la introducción, hay estudios epidemiológicos que ya nos hablaban de esta relación, ¿no? O sea, que el TDAH realmente está asociado a una menor esperanza de vida. Luego, por otro lado, sabemos que el TDAH, aunque está influenciado también por el ambiente, sabemos que tiene un fuerte componente genético. Y a su vez, la esperanza de vida, aunque en menor medida, porque aquí sí que el ambiente juega un papel más importante, pues también tiene un componente genético. Entonces, la idea era estudiar un poco la genética tanto del TDAH como de la esperanza de vida, y ver si pues esta genética compartida nos podía explicar un poco de este patrón, ¿no?, que se veían en estos estudios observacionales.
Uh-huh.
Entonces, eso, bueno, pues lo que hacemos aquí es coger resultados de estudios de genética internacionales, muestras muy grandes de TDAH y de esperanza de vida, y combinar estos resultados buscando variantes genéticas asociadas con ambos, ¿no? Y bueno, sí que identificamos 19 variantes genéticas que se asocian con el TDAH y la esperanza de vida. Y lo más interesante aquí es que en general lo que vemos es que las variantes que se asocian a un mayor riesgo de TDAH se asocian también a una menor esperanza de vida. Y este es un patrón que vemos de manera consistente en la genética. O sea, que sí que parece que ese patrón no pues lo replicamos cuando nos centramos solo en la parte genética. Puntualizar aquí que cuando hablamos de genética no es de una manera determinista, ¿no? O sea, que no por tener la genética de TDAH tendrás una menor esperanza de vida, ¿no? O sea, hay muchos otros factores, hay muchos factores ambientales que también juegan un papel, y de ahí un poco pues la importancia, ¿no? O sea, creo que el mensaje principal de este estudio es la importancia de un diagnóstico temprano, ¿no? O sea, para poder hacer un seguimiento y acompañar a las personas con TDAH y evitar esta trayectoria negativa, ¿no? Esta posible trayectoria negativa que podría acabar con una mayor mortalidad.
Claro, imagino que todo esto se puede evitar, ¿no? En cierta medida se puede, claro, prevenir. ¿Y qué medidas hay que tomar al respecto para las personas que tienen este trastorno y que pues no les afecte tanto esto?
Claro, o sea, yo creo que lo fundamental es el diagnóstico temprano, ¿no? O sea, de hecho, hay estudios que muestran que las personas a las que se le diagnostica el TDAH en la edad adulta tienen una menor esperanza de vida en comparación con las personas a las que se les diagnostica en la infancia o en la adolescencia, ¿no? O sea, porque el TDAH, aunque es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no?, que comienza en la infancia, hay veces que no se detecta hasta la edad adulta, ¿no? O sea, que simplemente mejorando el diagnóstico y haciendo un diagnóstico temprano, esto ya tendría un impacto.
Claro, imagino que las personas que lo tienen que seguir unas pautas, ¿no?, en su día a día, un tratamiento para que no aumente, ¿no?, en la manera que tiene de afectarles a ellos. Pero, ¿cuál es el perfil de la gente normalmente a la que le afecta este TDAH?
A ver, o sea, como te digo, hay una parte genética, ¿no? O sea, que de hecho, uh-huh, o sea, el componente genético del TDAH es bastante fuerte, es bastante importante, ¿no? O sea, es un 70%, y luego también hay otros factores ambientales que también afectan, ¿no?, en el desarrollo del TDAH. Pero bueno, o sea, hay perfiles diferentes, ¿no?, casos muy distintos.
¿Y esto puede ir incrementando a lo largo de los años o no?
Bueno, o sea, tal y como te comentaba, si tienes un diagnóstico temprano, ¿no?, el que se trata desde el principio, yo creo que también ser conscientes de los riesgos que hay, ¿no?, pues creo que ya solamente eso te ayuda, ¿no?, a tenerlo todo como más controlado.
Exacto, exacto. Hablábamos de esta herencia, ¿no?, de esta herencia genética. Normalmente la gente que tiene TDAH es porque alguien también de su familia lo tiene, ¿o no tiene por qué ser así?
Mira, te explico un poco lo del 70% este, porque puede parecer un poco difícil de interpretar, pero o sea, la idea es que, o sea, casi todas las enfermedades o trastornos complejos, ¿vale? Y complejo quiere decir que para que se produzca, pues tiene que... Es una combinación de genética y de ambiente, ¿no? Entonces hay una parte que es genética y otra parte que es ambiental. Entonces, eso, pues si tú piensas en el TDAH, no como un diagnóstico, sí o no, pero si lo piensas como los síntomas, ¿vale? Pues como atención e hiperactividad. O sea, toda la población tiene en cierta medida más o menos atención y más o menos hiperactividad, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una variabilidad en la población. Pues como el 70% de esta variabilidad de las personas que tienen más o menos se explica por la genética, ¿vale? Entonces sí que es probable que tengas familia con TDAH, porque es un porcentaje muy alto, pero no es lo único, ¿sabes? O sea, no es determinista. O sea, que tengas familia con TDAH no significa que tú vayas
que lo
a tener
vayas
TDAH,
a tener. Exacto.
Pero sí significa que tienes más probabilidades de tenerlo.
Vale, exacto. Pues, doctora María Soler Artigas, muchísimas gracias, investigadora del Grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del Hospital Vall d'Hebron, por explicarnos este tema, ¿no?, este estudio que habéis hecho, en el que habéis identificado los genes que relacionan el TDAH con esta menor esperanza de vida. Gracias por hablar con nosotros y esperemos pues que estas personas tengan este diagnóstico precoz del que hablábamos, y que poco a poco pues lo vayan llevando mejor. Gracias.
Muchas gracias.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular, que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.